Són 8:45, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
És divendres 14 de juliol, és l'equador de la campanya, falten 9 dies per les eleccions, i més enllà de les polèmiques de cada dia, dels retrets, de les propostes peculiars d'ahir de l'Abascal parlant de referèndum o de la politització del català, avui ha entrat en campanya un convidat estrella. De fet, ahir, si aquesta setmana Feijóo s'acompanyava d'Aznar, ara ha aparegut Rajoy. Aznar va aprofitar el seu discurs per criticar Vox, i Rajoy, doncs bé, ben bé no sabem què és el que volia dir. Si us sembla, jutgeu vosaltres mateixos.
Hoy estoy aquí y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
Era a Melilla fent un acte de campanya i, és clar, si fos qualsevol altra persona, potser diries, doncs mira, ha estat un lapsus momentani, s'ha embolicat sense voler, però és que l'expresident espanyol ja ens té bastant acostumats a les pífies. Un tall que no sé vosaltres, però que a mi m'ha recordat molt aquest altre, que ja és un clàssic.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Però també n'ha tingut d'altres, com aquest.
Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible.
I en trobaríem uns quants més, però ho deixarem aquí. En fi, que ja trobàvem a faltar aquestes frases de l'expresident espanyol. De moment, Feijóo, que només l'ha tret a passejar en un acte a Pontevedra, diumenge passat, veurem si torna a aparèixer o no en escena i si ens torna a deixar, si en torna a deixar alguna, com ens tenia acostumats. Ara passen 2:30 de 9:15. Abans de sopar, heu de saber que... Som a les portes de l'últim cap de setmana de campanya electoral pel 23J, els partits que cremaran tots els cartutxos per convèncer indecisos, intensificant l'agenda d'actes.
Diari de campanya. Dia 8.
De fet, a aquesta hora hi ha en marxa diversos mítings. El PP ja té coll avall que guanyarà les eleccions del 23 de juliol. Ara, fins i tot, Alberto Núñez Feijóo es veu en cor de riure's de l'estratègia de Pedro Sánchez i assegura que els espanyols volen desallotjar-lo de la Moncloa. Ho ha dit fa uns minuts a Santander. Anem cap allà, Arnau Mañé.
Sí, Feijóo creu que els espanyols estan farts de Sánchez i que per això la mudança és inevitable.
Que en el PSOE están empezando a pensar en preparar la mudanza de Moncloa. Yo no hablo de muebles ni de colchones. Yo digo que España necesita una mudanza de su política por una política mejor.
Des de Santander, Feijóo ha tornat a demanar als indecisos que, més enllà de la seva ideologia, votin al PP per garantir que els independentistes no tinguin ni veu ni vot a la Moncloa.
Gràcies, Arnau. I qui en les últimes hores també ha entrat en campanya és Mariano Rajoy, com ara dèiem, l'expresident espanyol, que ha reaparegut per tornar a la càrrega contra la llei trans i amb un cert menyspreu. Ho feia d'aquesta manera.
Que aporta temas que a nadie le importa, por las que nadie pregunta, la ley del bienestar animal, que nadie sabe exactamente lo que es, los transexuales, eso no le importa. Hablemos de los temas que realmente le afectan a la gente.
Per cert, que potser recordareu l'episodi d'un jove que va atacar Rajoy amb un cop de puny l'any 2015. Doncs bé, aquest noi avui ha agredit un periodista del diari La Voz de Galicia, Pontevedra. La policia ja l'ha detingut. El jove ha entrat a la redacció, ha destrossat ordinadors i ha atacat el periodista amb un ganivet. Ara es recupera a l'hospital. I mentrestant continua estant al centre de la campanya la polèmica per la gestió del vot per correu. Yolanda Díaz passa l'atac contra Alberto Núñez Feijó. Fa uns minuts ha posat sobre la taula l'amistat del candidat del PP amb el narcotraficant Marcial Dorado, amb qui el van fotografiar a bord d'una embarcació l'estiu del 95. N'acaba de parlar en un acte des de Vigo.
Las amistades de Feijó son las que estaban con Marcial Dorado, mientras a no saber a que vive en Carril, a suas nais, a sua gente, estaba pelexando, loitando contra a droga. Saída a votar por dignidade. Coñece moi ben ver a do que falamos. As nais galegas estaban en pé y Feijó estaba, sí, con Marcial Dorado.
Díaz retreu a Feijó que faci insinuacions d'irregularitats en el vot per correu i l'acusa d'haver comès frau quan era la Xunta de Galícia organitzant trasllats de persones amb discapacitat per anar a votar o també alterant el cens per permetre el vot de persones mortes. També hi ha ficat cullerada Salvador Illa. El líder del PSC avisa a Núñez Feijó que ha travessat una línia vermella posant en dubte els treballadors de Correus. Des de Mataró, Illa li demana que deixi de tractar tothom de ruc. Sílvia Solanes.
Visiblement indignat, Illa ha carregat més que mai avui contra Núñez Feijó. Diu que no té respecte ni credibilitat i ha posat les acusacions a Correus com a exemple.
¿No te enteraste cuando estabas en Correos de que los trabajadores públicos son servidores públicos? Que no hace falta que vengas aquí a llenarte la boca y decir el primer consejo de ministros aprobaré horas... ¿Qué vas a aprobar horas extras? Están jugando con las normas básicas de funcionamiento de un sistema democrático. ¿Hasta cuándo crees que la gente es tonta? ¿Hasta cuándo crees que vas a tomar el pelo a la gente? Hombre, y me enfado, y lo digo con respeto, pero hay líneas rojas que no se pueden cruzar.
També li ha retret que mantingui el silenci davant la censura a les revistes en català Borriana.
I qui també fa moviments és Vox, demana a la Junta Electoral que reclami a Correus un informe amb tots els detalls sobre l'entrega de vots. El líder del partit, Santiago Abascal, és a aquesta hora fent un míting a Palma. Anem cap allà, Marc Poyato.
Sí, Vox ha registrat aquest matí una petició a la GEC. Volen que Correus deixi ben clar com està funcionant tot el sistema de vot per correu després de les queixes dels sindicats que alertaven que les oficines estan col·lapsades i els treballadors no donen l'abast. El partit de Santiago Abascal vol saber en quin estat està tota la documentació per territoris a través de codis postals. Això malgrat que la Junta Electoral garanteix que de moment tot està funcionant amb normalitat.
I això quan avui hem sabut que s'ha arribat a un màxim històric de peticions de vot per correu per les eleccions del 23 de juliol. Fins ahir, últim dia per sol·licitar-lo, a Catalunya, 270.000 persones han demanat aquesta modalitat de vot. Al conjunt de l'Estat, la xifra de sol·licituds per votar per via postal arriba als 2.600.000 persones. És una xifra, com dèiem, rècord en democràcia. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, l'increment respecte de les últimes eleccions generals de 2019 és del 94%, però si es compara amb les de 2016, any que es va establir un màxim històric amb 1.5 milions de vots per correu, l'augment és del 80% i s'estableix així un nou rècord en un procés electoral a l'Estat espanyol. 1.800.000 persones ja han rebut la documentació per votar i si s'ha canviat de domicili o s'està de vacances, encara es pot demanar una reexpedició de tota la documentació. Recordar que cal mostrar el document d'identitat quan es reben les paperetes i quan es fa efectiu el vot, si no s'ha de fer el procés de delegació de vot. El dia límit per votar per correu és dijous que ve, 20 de juliol, a qualsevol oficina de Correus, que aquest cap de setmana estaran obertes.
I mentrestant, les enquestes apunten que el bloc de la dreta guanya força. L'últim tracking del periòdico assegura que el PP ha sumat 4 diputats en les últimes 24 hores i frega la majoria absoluta en Vox. El PSOE es desinfla i cada cop té més difícil repetir una majoria amb els mateixos socis que la legislatura passada. Per la seva banda, Vox i Sumar mantenen la pugna per la tercera plaça. 8:38, el que també ha marcat l'equador de la campanya és una altra infiltració policial en moviments independentistes. Ho ha denunciat l'Òscar, una de les cares més visibles de l'independentisme gironí, que sense saber-ho ha estat parella d'un agent de la policia espanyola infiltrada durant pràcticament 3 anys.
Va entrar a les nostres vides el maig del 2020. Va entrar a la vida de la meva germana, mare, pare, amistats, moviments socials independentistes de Girona i Salt. Un agent de la Policia Nacional infiltrada, sense escrúpols, sentiments i cap indici d'humanització. Ha format part de la meva quotidianitat, intimitat, emocions i sentiments més profunds durant gairebé 3 anys.
Durant, com ara sentíem, 3 anys va tenir una identitat falsa amb el nom de Maria Perelló, Pep Tormos.
La dona va arribar a Girona el maig del 2020, procedent de Mallorca. Va entrar a diversos espais, grups i moviments independentistes i va conviure 2 anys amb l'Òscar, un encausat a qui li demanen 4 anys de presó i 12.000 euros per participar al tall de les vies del TGV. Tot i que va marxar precipitadament ara fa poc, alabant que el seu pare estava greument malalt, l'Òscar hi va tenir relació fins ahir mateix.
Un agent de la policia s'ha aprofitat de la nostra humanitat, convertir-la en la nostra amenaça, la nostra capacitat d'estimar, la nostra capacitat de sentir i la nostra capacitat d'acollir.
És el quart cas que denuncien els moviments independentistes de policies que s'haurien infiltrat. Tots es van formar a la mateixa escola d'Àvila. Alerta Solidària emprendrà accions legals per anar contra d'aquesta agent de policia.
Precisament aquesta nit, en temps de tertúlia, parlarem amb el portaveu d'Alerta Solidària, Martí Majoral. Serà a partir de les 9. I a tot això, els partits independentistes han carregat contra el govern espanyol per permetre aquestes infiltracions i no donar-ne cap explicació, i assenyalen directament el ministre Fernando Grande Marlaska. N'han parlat la número 2 d'Esquerra per Barcelona, Teresa Jordà, i la cap de llista de Junts, Míriam Nogueras.
Coneixem que l'Estat utilitza mecanismes, deixeu-m'ho dir, absolutament il·legals per combatre la dissidència política. En aquest cas és la constatació també d'aquest PSOE mòbil, que no ha estat capaç de netejar les clavegueres de l'Estat.
L'Estat espanyol de dretes i d'esquerres criminalitza un moviment democràtic i això és propi de règims autoritaris. Espanya fa legal la vulneració de drets fonamentals.
I fins i tot els socis de govern del PSOE, els comuns, carreguen contra Marlaska. La candidata de Suma per Barcelona, Ina Vidal, espera que no repeteixi com a ministra de l'Interior.
És una autèntica vergonya. Òbviament que el ministre Marlaska haurà de donar explicacions com no pot ser d'una altra manera. Sens dubte tornarem a presentar aquesta comissió d'investigació i tornarem a demanar, esperem que no sigui el senyor Marlaska, però tornarem a demanar al ministre competent que doni explicacions d'un cas tan greu.
I la CUP va pujar el to contra el PSOE i contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. En l'acte central de campanya han carregat contra les infiltracions a la policia espanyola a l'esquerra independentista. L'acte central de campanya a Barcelona hi ha en Ferran Dalmau.
Els copaires han carregat fa pocs minuts des de la plaça de la Vila de Gràcia contra el PSOE i contra Grande Marlaska per unes infiltracions que consideren pròpies de l'extrema dreta. Els caps de llista Barcelona i Girona, Albert Botran i Mireia Bahí, han comparat el PSOE amb la dreta i han assegurat que la por no els frenarà.
Amb quina autoritat ens diuen que ve la dreta si ells mateixos ja ens han estat espiant?
Vosaltres teniu els calés, l'exèrcit, els bancs i els tancs. Nosaltres tenim la nostra gent. Tenim un projecte que portem al cor. Que ens escoltin al Ministeri de l'Interior.
Pel que fa al veto a revistes catalanes avorriant, els líders copaires han assegurat també que la cultura catalana serà la criptonita del feixisme.
I qui també està fent l'acte central de campanya a aquesta hora és el PDeCAT. El candidat Roger Montañola ha carregat durament contra la CUP per marcar el pas de la política catalana. L'acte es fa al celler cooperatiu de Sant Cugat del Vallès. Hi ha el Joel Penya.
Montañola ha llançat retrets tant als partits espanyols com als independentistes i especialment la CUP i Junts, que els ha posat a la mateixa alçada. Ha dit que amb el procés han aconseguit que les institucions vagin al ritme dels copaires.
I a Catalunya fa massa temps que li ballem el so, que ballem el son de la CUP. El que em sap greu de veritat és quan els nostres perden el cul a perseguir les idees de la CUP que estan a les antípodes del país que va construir el president Pujol. A les antípodes!
I no s'ha aturat aquí. També li ha retret al Partit Popular que estigui ancorat al passat. Diu que van gestionar el procés amb incompetència i si ho haguessin fet bé, les relacions entre Catalunya i Espanya ja estarien del tot desbloquejades.
I més enllà dels actes pròpiament de campanya, la Plana Major d'Esquerra ha donat suport aquesta tarda a Irene Montero després del veto a les llistes de Sumar. La ministra d'Igualtat ha participat en un debat sobre feminisme que organitzava la Generalitat i ho ha fet al costat de la consellera Tània Verge. Totes dues han tret pit d'haver impulsat la llei del només sí és sí i han criticat els moviments de les elites espanyoles per apartar-la del mapa polític, Cesc Giró.
L'auditori del Palau Robert, farcit de representants d'Esquerra Republicana, s'ha posat dempeus per rebre la ministra, rebuda de luxe, a un acte que ha començat alertant del perill de l'auge de la dreta i l'extrema dreta. La consellera Verge ha assegurat que els vetos no són una bona manera de plantar-hi cara. Montero, tot i evitar parlar explícitament del seu cas, ho ha atribuït a la violència política.
No és el moment de respostes toves, ni d'amagar les polítiques feministes, ni tampoc de vetar persones. Tampoc és el moment de dir que s'ha de fer un feminisme integrador.
Obviamente cualquier mujer se puede equivocar haciendo política o haciendo cualquier cosa. La violencia política es una estrategia que cometas o no cometas un error se ejerce para que todas las demás te traten de dejar sola.
Verge ha tancat l'acte agraint a la ministra la feina feta aquesta legislatura a la Moncloa. No és la primera vegada que els republicans llencen floretes a Montero. Rufián ja ho va fer en l'acte d'inici de campanya i retreien a Sumar que l'hagi apartat de la candidatura.
Un minut per tres quarts de nou, Acció Cultural del País Valencià prepara una gran mobilització per plantar cara al nou govern del PP i Vox i a la croada que han anunciat contra la llengua. Es farà dijous de la setmana que ve, quan faltin tres dies per les eleccions. Ho ha explicat la presidenta de l'entitat, Anna Oliver, al Món RAC1.
País Valencià no és el País Valencià de anys 90. De fet, el 20 de la setmana que ve hi ha una gran mobilització convocada des de la Coordinadora Feminista, però en la que ens sabem aplegar tots els moviments socials, en el que avui és la roda de premsa, i que és una gran mobilització per a dir-li que sí, que estan en la institució, però que no representen el país, perquè ells tampoc volen representar el país. No volen governar per a tot el món.
Olivia acusa el nou govern de dretes de buscar un conflicte social per finalitats partidistes allà on no n'hi ha, perquè ningú no qüestiona, diu, la unitat de la llengua. I la croada contra la revista Cavall Fort a Borriana ha tingut un efecte rebot positiu. En els últims dies s'han disparat les subscripcions a aquesta revista infantil. 250 persones s'hi han apuntat. La seva directora, Mònica Estruc, explica a RAC1 que han quedat parats per la reacció positiva del públic arran de la polèmica.
Jo crec que les xarxes van començar a bullir, el telèfon aquí també sonava. Realment la gent treu, quan li toquen, jo crec que una de les coses així més essencials, que és la llengua, treu els sentiments més profunds, no? I en tot cas, en lloc de treure-ho amb negativitat, escolta, li donem la volta i que creixin els lectors.
Un dels lectors, podríem dir, sorpresa, que han sortit de Cavall Fort, és el candidat de Vox a Catalunya, Juanjo Aizcorbe, reconeix que la llegida ha patit i celebra que la revista tregui profit d'una polèmica que precisament ha generat el partit d'ultradreta a Borriana, retirant-la de la biblioteca. N'ha parlat en una roda de premsa de l'Agència Catalana de Notícies.
Me n'alegro perquè jo vaig ser llegidor de petit, als anys 60 i 70 de Cavall Fort, i tenia històries que estem bé. I si venen més, però escolta'm, no ens queixarem, no, els catalans, si a través d'una decisió política som capaços de vendre més i, com diu algú, fer caixa, doncs miri, perfecte. Que no. Sembla que ha sigut una bona decisió.
I podríem dir encara sobre, relacionat amb aquesta polèmica, Pedro Sánchez, que avui ha signat el manifest d'artistes contra la censura. Denuncia que un dels objectius dels pactes entre el PP i Vox és estendre-la amb l'única raó de defensar una moral caducada. Anem de nou a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, ho diu pel veto de Vox a tot arreu on manen amb el PP, no només a Borriana per les revistes en català, sinó també a molts ajuntaments on han desprogramat pel·lícules o obres de teatre amb contingut anticonservador. El paradigma és Baltimore Illo amb la censura d'una obra de fa 100 anys de Virginia Woolf.
Reivindicar el que no se puede permitir ni un paso atrás en la libre creación y la libre expresión, sobre todo de nuestros artistas. Que tenemos que reafirmar nuestra voluntad de continuar avanzando, como hemos hecho, por cierto, durante estos últimos 4 años.
Reivindica las ayudas al sector y l'estatut de l'artista y acaba dient que el vot ara és l'eina més eficaç per combatre la censura.
I avui, gràcies a Vox, el PP ha conquerit un nou govern autonòmic. Maria Guardiola ja és presidenta d'Extremadura, tot i que el PSOE va guanyar les eleccions a la comunitat. En el discurs d'investidura davant del Parlament Regional, la candidata, que havia renegat d'un pacte amb l'ultradreta, avui assegurava que no hi haurà reculada de drets.
El acuerdo que va a hacer posible que esta investidura salga adelante no supone ninguna amenaza a los derechos de los extremeños. Ninguna. Ni en la defensa de las mujeres, ni será un paso atrás en el reconocimiento y las libertades de las personas LGTBI, ni se niega la violencia machista. Por tanto, dejen de envolverse en esa pancarta apocalíptica.
Recordem que el pacte entre el PP i Vox a Extremadura preveu que l'ultradreta assumeixi la Conselleria de Gestió Forestal i Món Rural. Falten 9 dies per les eleccions. Més enllà de la campanya, hem d'explicar també que un caporal dels bombers anirà a judici per la mort d'un company ara fa 2 anys a Vilanova i la Geltrú. El jutge que ha investigat el cas creu que va cometre errors a l'hora de dirigir l'operatiu i això va provocar la mort de Joan Lievena, un jove que feia poc que s'havia incorporat al cos. Seria un delicte d'homicidi imprudent, Benet Iñigo.
4 bombers van entrar a la nau en flames a les afores de Vilanova, però la situació era tan complicada que el comandament va ordenar retirada. Ningú es va adonar que només en van sortir 3. El jutge considera que els bombers, que també havien entrat a la nau, no van poder avisar perquè estaven intoxicats i, de fet, els van traslladar a l'hospital. Però el caporal, que en tenia la responsabilitat, sí se n'hauria d'haver adonat perquè hauria d'haver pres mesures.
Su negligencia fue evidente en 2 momentos bien diferenciados. Cuando vio la instalación de la mesa de control denominada técnicamente control de accesos, le hubiera permitido saber qué bomberos estaban dentro de la nau. nave, y tampoco lo hizo después, cuando no comprobó que habían salido tres de los cuatro bomberos.
El cas va aixecar molta polseguera al cos i tots els sindicats es van queixar dels equips de respiració i el material que tenien. De fet, es van revisar tots els equips dels bombers i es van detectar algunes mancances. Ara bé, segons el jutge, en aquest cas el material i el seu estat eren correctes. Ara la fiscalia té 10 dies per anunciar quina pena demana el caporal.
Els socorristes fan una doble crida per reduir el nombre d'ofegaments mortals a les platges, que l'última setmana s'ha disparat. Són 6 morts en 7 dies. D'una banda, els vigilants demanen la prudència dels banyistes i de l'altra reclamen més campanyes i de regulació a les autoritats.
L'augment de persones ofegades els últims dies es pot explicar per factors puntuals com la forta calor i el mal estat de la mar, però més enllà d'aquest pic hi ha causes estructurals que ho converteixen en un problema de salut pública. En una entrevista al Monarracú, el director de Proactiva, Oriol Canals, apunta que els banyistes no són conscients de com pot afectar-los la calor, malalties que arrosseguen o fins i tot que no saben que tenen.
Una pèrdua de coneixement, una lipotímia, qualsevol cosa dintre l'aigua, això sí és mortal per necessitat. O l'equip de salvament i socorrisme, si està i està treballant, et detecta de manera molt ràpida, o tens pocs números de sobreviure.
També es tira les orelles a l'administració. Creu que la Generalitat podria dedicar-hi els mateixos esforços que en la prevenció d'accidents de trànsit.
I en successos a Mallorca, la policia espanyola ha detingut 6 joves alemanys per violar una noia en un hotel de Palma.
La víctima de 20 anys, també d'origen alemany, va conèixer uns dels agressors en una discoteca, van mantenir relacions sexuals consentides, però després el noi va convidar-la a l'hotel. Quan hi van arribar a l'habitació, l'esperaven els seus amics, que la van acorralar i la van violar en grup.
El jutge envia a la presó dos lladres que robaven caixes fortes en hotels de luxe de Barcelona i d'altres ciutats europees. Els Mossos els atribueixen 14 robatoris l'últim any.
Es feien passar per turistes per identificar possibles víctimes i saber quan marxaven de l'hotel. Llavors, un altre membre del grup entrava a l'habitació sense forçar la porta i rebentava la caixa forta. El caporal de la unitat de multireincidència, José Luis Vaquero, ha explicat a RAC1 que els han trobat gràcies a la cooperació internacional.
No sabem qui són en concret. Llavors fem una difusió des d'Europol, ens informen de l'existència d'aquest grup criminal i fins i tot ens arriben a identificar una de les persones i llavors ens coordinem amb la Policia Nacional i que totalitza la can i procedeix a la seva detenció.
Ara els Mossos busquen els altres membres del grup que estan identificats.
I al País Valencià, la Guàrdia Civil ha desmantellat una secta que hauria estafat més d'un centenar de persones. Entre les víctimes hi ha ciutadans també de Tarragona i de Barcelona.
La secta, coneguda com la Família de l'Alma, estava instal·lada a Pobla Tornesa, Castelló, i es presentava com un grup de psicoteràpia convencional. Feien rituals xamànics amb consum de drogues i substàncies al·lucinògenes per anul·lar la voluntat de les víctimes i després practicar teràpies sexuals. La majoria de les víctimes tenien 20 anys i algunes ja en formaven part fins i tot quan eren menors d'edat. La banda demanava fins a 10.000 euros per accedir al cercle més proper de la líder de l'organització.
8 minuts i arribarem a les 9 de la nit. L'Organització Mundial de la Salut aconsella reduir el consum d'aspartam després de concloure que és possiblement cancerigen. Es tracta d'un dels edulcorants més utilitzats en productes baixos en calories o directament sense sucre, per exemple, en molts refrescos. Ara bé, l'OMS admet que podria provocar càncer en dosis molt altes, Laia Colomer.
Exacte, sí, per això manté la recomanació de no consumir més de 40 mil·lígrams diaris d'aspartam per quilo de pes. Per exemple, una persona de 70 quilos no hauria de prendre més d'una desena de llaunes de refresc amb aspartam al cap del dia. L'OMS el classifica com a possiblement cancerigen, que és el tercer nivell més alt d'una escala de 4. El director de Seguretat Nutricional i Alimentària, Francesco Branca, demana moderar-ne el consum.
Si els consumidors han de decidir entre prendre's una cola amb edulcorant o una amb sucre, crec que hi ha una tercera opció a considerar, que és beure aigua i autolimitar el consum de productes dolços de tot tipus. Això és especialment important en els infants.
This is particularly important for young children.
Ara bé, l'OMS reconeix que encara falten dades més sòlides. Per ara, només existeixen estudis epidemiològics que vinculen l'aspartam amb el càncer de fetge.
Més coses a Barcelona. L'obra de l'L9 i l'L10 del metro entra en una fase d'impuls. La idea és que a finals de l'any que ve el túnel estigui enllaçat de punta a punta i que els trens comencin a circular-hi a partir del 2027, Sergi Alemany.
Serà la segona quinzena d'agost quan la tuneladora comenci a perforar els 3 quilòmetres que resten per unir les estacions de Manuel Girona i Lesseps, passant pel districte de Sarrià-Sant Gervasi. Si en un any s'ha avançat només un quilòmetre, ara es preveu que d'aquí a finals del 2024 el ritme sigui ben diferent. Això és pel tipus de roca que es trobaran per perforar, granit i no pissarra. Des de la futura estació de Sarrià, el president Pere Aragonès ha refermat avui l'aposta per una mobilitat sostenible.
Bé, no podem sentir aquest tall.
Quan l'obra estigui acabada.
D'altra banda, hem de dir que paral·lelament al metro, el govern espanyol preveu licitar a l'octubre les obres de desdoblament d'un tram de l'R3 de Rodalies entre Mollet i Parets del Vallès. Ho ha anunciat la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que també ha detallat que el projecte inclou el trasllat de l'estació de Mollet-Santa Rosa a una zona cèntrica de la ciutat. I encara sobre mobilitat, l'Estat també fa un pas més en l'ampliació d'un tercer carril a la P7 entre l'Hospitalet de l'Infant, el Baix Camp i Amposta, el Montsià. Avui ha adjudicat la redacció del projecte. I a Barcelona, l'Associació per la Prevenció d'Accidents de Trànsit critica l'Ajuntament per canviar la velocitat màxima dels radars al voltant d'escoles i instituts, que explicàvem precisament ahir. El govern de Jaume Collboni ha anunciat que el límit tornarà a ser de 50 km per hora durant les nits i dels caps de setmana, però l'entitat creu que és un error. Assegura que a 30 km per hora només un 5% dels atropellaments són mortals, mentre que 50 ho són la meitat. 5 minuts per arribar a les 9, el mercat immobiliari continua al ralentí.
Sí, l'acord, després de molts mesos de tensió i acusacions fins i tot a la gran coberta, permetrà incrementar...
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, al maig es van vendre un 5% menys de pisos que un any enrere.
En el context actual d'augment dels tipus d'interès, a Catalunya només es van vendre 9.000 pisos al mes de maig. Gairebé tots, 7.500, van ser pisos de segona mà que van canviar de mans al mercat lliure. Tot i la davallada, és la segona millor xifra per un mes de maig dels últims 15 anys.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
I mentrestant, les empreses i els estibadors del Port de Tarragona arriben finalment a un acord. Després de més d'un any de conflictes, es posa punt final a una crisi que amenaçava l'arribada de cereals a Catalunya durant aquest estiu. Anem cap a Tarragona, ara sí, Esteve Giral.
Sí, l'acord, després de molts mesos de tensió i acusacions fins i tot de vagant coberta, permetrà incrementar el número de treballadors per accelerar la descàrrega de cereals al Port de Tarragona. Saúl Garreta, el president de l'autoritat portuària, que ha fet de mitjançant la negociació entre treballadors i empreses de l'estiu.
Hem fet un primer pas molt, molt important en desbloquejar aquest conflicte de l'estiva. Representa futur, representa ser més eficients, poder traure tràfics.
Un acord fonamental per desbloquejar una crisi que a curt termini, aquest mateix estiu, amenaçava fins i tot l'arribada del gran volum de cereals previst al Port Tarragoní, especialment en un estiu condicionat per la sequera, molt marcat per la sequera i les pèssimes collites de cereals a tota la península.
3 minuts per les 9, Isabel Coixet, Fernando Trueba i un documental sobre C. Tangana són alguns dels plats forts de la programació del Festival de Cinema de Sant Sebastià d'aquest any. Aquest matí s'ha presentat part de la propera edició que es farà del 22 al 30 de setembre, Maria Cusó.
Isabel Coixet optarà per primera vegada a la Conxa d'Or amb la pel·lícula Un amor, basada en la novel·la homònima de Sara Mesa i protagonitzada per Laia Costa. També competiran O Corno, de Jayone Camborda, i El sueño de la sultana, d'Isabel Erguera. Fora de competició es presentaran Dispararon al pianista, l'esperat nou film d'animació de Fernando Trueba i Javier Mariscal, i Esta ambición desmedida, el documental que ha seguit C. Tangana durant 2 anys a la seva gira Sin cantar ni afinar. A més, Sant Sebastià serà també l'aparador de la nova sèrie de Berto Romero, El otro lado, dirigida per Javier Ruiz Caldera i Alberto del Toro, i també el més no dels Javis, La Messias, les dues produïdes per Movistar Plus.
I precisament la vaga d'actors de Hollywood que ha començat avui podria posar en risc aquest festival de Sant Sebastià. De moment, els seus responsables es limiten a dir que estan a l'expectativa de com es pugui desenvolupar l'aturada i de les negociacions dels professionals amb les grans productores. Admeten, això sí, que si la vaga tira endavant suposaria un problema perquè ja tenen alguns actors i actrius nord-americans confirmats. Entre les sèries i pel·lícules que es podrien veure seriosament afectades per la vaga d'actors, hi ha grans produccions com Gladiator 2, la nova entrega del Capità Amèrica o les noves temporades de Stranger Things, The Last of Us o també Euphoria. El Senyor dels Anells, Els Anells del Poder i La Caça del Dragón també es podrien veure afectades, entre d'altres. I hem de dir que ha mort el naturalista i divulgador Jaume Senyer.
Això és un gripau, és el que t'he acabat d'explicar. Fixa't, la pell més rugosa, les potes més curtes...
Sí.
les granotes són molt més
esbeltes. Sobretot recordem per haver participat al programa Natura Sàvia de TV3 al costat de Peyu.
Senyer ha mort als 61 anys a Alaska, on feia de guia i els últims dies havia tingut complicacions de salut. Havia viatjat a una 80 de països de tot el món i és autor d'una 12 de llibres. A banda de Natura Sàvia, també va ser guionista del programa de televisió Bèsties.
I abans dels esports, acabem amb música. Aquesta nit a les 10, Rod Stewart obre el festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. El cantant i compositor britànic arrenca el festival, però on també passaran Norah Jones, Simply Red o Sílvia Pérez Cruz. En total, 23 actuacions que s'allargaran fins al 19 d'agost. Anem en directe cap a Calella de Palafrugell. Bàrbara Julve, bona nit.
Sí, bona nit a Cap Roig Pleja. A aquesta hora d'assistents al concert del londinenc de 78 anys que fa parada a Calella en la seva gira mundial, un ambient expectant i amb ganes d'escoltar aquesta artista icona que ha exhaurit totes les entrades d'aquest concert tan esperat. La gent aprofita per degustar alguna cosa al Village abans que comenci l'actuació, que serà a les 10. L'actuació donarà el tret de sortida a un festival que compta amb un cartell de luxe amb veus com els Amics de les Arts, Stay Home o Mika. Demà serà el torn d'Ara Malikian i després Sebastián Yatra. Passaran també per l'escenari de Cap Roig. Disculpeu, estrelles internacionals i nacionals. El festival abaixarà el taló el 19 d'agost amb David Bisbal, que commemora el 20 aniversari de la seva carrera artística.
Gràcies, Bàrbara. Per aquest no és l'únic festival que està en marxa a aquesta hora. Sant Sadurní d'Anoia es fa la segona jornada de l'acampada jove. Avui és el torn de Triquell. També hi ha la Fúmiga o Figa Flaues com a principals caps de cartell. El festival acaba demà amb les actuacions dels Amics de les Arts i de Búhos. I també aquesta nit, ara sentíem Ara Malikian a Terra les Nits a Barcelona, al Palau de Pedralbes. Encara en música, és divendres d'estrenes. Vico ha publicat una nova versió de Noche Entera. La firma juntament amb l'argentina Lali Espósito i el més nou de Nil Moliner sona així. I ara no estàs. Es titula Costa Rica i forma part del tercer àlbum del cantant, Lugar Paraíso, que es publicarà el 27 d'octubre. I fora de casa nostra, el raper argentí Duki ha publicat nou tema en col·laboració amb Bizarrap. Ara sentíem primer amb mi i qui també té nou tema és Karol G. Quieren ser como yo, ya los vi, pero son hasta la venda. Yo lo siento, pero... És aquest S91, una cançó que la colombiana ha publicat per sorpresa i amb un títol que fa referència a un versicle de la Bíblia. Passen dos minuts de les 9 de la nit. Els esports, Pau Bonastre, bona nit.
Bona nit.
El Barça i el Girona que negocien per primer cop per Oriol Romeu.
Sí, segons ha pogut saber RAC1, els dos clubs han començat a parlar del possible traspàs del migcampista al club blaugrana i les converses s'han intensificat en les últimes hores. Els gironins demanen diners i la cessió de Pablo Torre i Nico González. El càntabre veu amb bons ulls jugar a Montilivi, mentre que l'opció de Nico està més complicada. El Girona, per cert, que aquesta tarda ha anunciat la continuïtat de Jan Couto, novament cedit pel Manchester City, i al matí ha confirmat l'arribada de Yangel Herrera, ara en propietat. També en futbol avui hem sabut que el Barça femení farà una gira de pretemporada per Mèxic del 26 d'agost al 2 de setembre.
Passem a parlar de tenis, Alcaraz i Djokovic, que jugaran diumenge a la final de Wimbledon.
El tenista murcià s'ha desfet de Medvedev per la via ràpida en 3 sets i diumenge buscarà el seu segon gran slam i el primer torneig de Wimbledon de la seva carrera contra Novak Djokovic. Avui el serbi ha eliminat Jannik Sinner també per 3 sets a 0. El vencedor de la final serà el número 1 del rànquing ATP a partir de dilluns, una posició que ostenta a hores d'ara Alcaraz.
I el Tour de França s'ajusta a la diferència entre els dos primers de la classificació general.
Tadej Pogacar ha retallat en l'etapa d'avui 8 segons al líder Jonas Vingegaard i ara la distància entre els dos favorits és de 9 segons. Pogacar ha creuat la meta amb 4 segons de marge sobre el danès de Jumbo Visma i n'ha sumat 4 més per la bonificació. L'etapa l'ha guanyat el polonès Michał Kwiatkowski en l'ascens al Gran Colombier.
I acabem amb bàsquet perquè aquesta tarda hi ha hagut diferents moviments als equips catalans.
El Barça ha confirmat que Mike Tobi no continuarà després que el seu contracte acabés el 30 de juny i fitxa per l'Estrella Roja. El conjunt blaugrana s'ha dit Juan i Marcos al Girona, qui a la vegada ha anunciat la sortida de Cameron Taylor. I acabem amb Kael Gai, ja exjugador del Joventut, que com va avançar RAC1 ha estat presentat pel Panathinaikos.
Gràcies, Pau, bona nit.
Bona nit.
Sí, acabem amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Calor intensa o què, aquest cap de setmana?
Sí.
Què ens espera?
Mira, ens espera calor, en farà més, setmana que ve, entre dimarts i dimecres, sembla que tornem a tenir
un pic de calor. Sí, serà
pitjor. Aquest cap
de setmana serà una petita treva, doncs, o què?
Treva tampoc, perquè és que farà bastanta calor. El que passa que és això que dic, de cara a dimarts i dimecres podem tornar, serà pitjor i podem tornar a arribar als 40 graus en alguns sectors de l'interior, però no ens avancem. De moment, demà, tant demà com diumenge, en general, al centre del dia, les hores més caloroses, de 32 a 35, 36 graus a l'interior de Catalunya, entorn dels 30 i no les 35, com fa uns dies, a les valls del Pirineu. Mira, a Viella avui han arribat a 32 graus i mig. Ahir estaven a 24, per tant, ha pujat sí, bastant la temperatura. Sí, cap aquí. Avui la més alta del dia, a l'interior de l'Alt Empordà, 37,7 a Cabanes, però també a la Selva, 37,3 a Anglès, o també destaquen els 36,3 de Lleida Ciutat. Demà això que dèiem, a l'interior del país temperatures més altes, i a la costa 27-29 amb xafogó marcat, això sí, 29-30, xafogó tant de dia com de nit, també en sectors del prelitoral. Pel que fa al cel, demà hi haurà al matí alguns núvols baixos cap al sud del país que poden deixar alguns plugins, poca cosa, especialment en sectors de la costa. Després aquests núvols baixos, com ja ha passat avui, aniran desapareixent i sortirà el sol. I a la tarda no s'esperen precipitacions, però cap al final del dia, aquesta hora, potser una mica abans, arribaran alguns ruixats, algunes tempestes des de l'Aragó cap al Pirineu, Prepirineu de les comarques de Lleida, però també que van arribant a l'Alt Berguedà, Cerdanya i Ripollès. Durarà poca estona, però algun xàfec pot ser una mica intens i els vols de mitjanit ja hauran desaparegut. Això demà. Diumenge comencem el dia amb força núvols en sectors de l'interior, de les comarques del litoral tarragoní. Pot haver-hi alguns ruixats fins al migdia, poc importants, dispersos al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central, cap al Prepirineu, però a partir del migdia s'acabarà imposant el sol i a la tarda no els esperen precipitacions. Dos elements a tenir en compte. Un, la mar, bastant remoguda, que aquesta setmana, més diumenge que demà. I especialment
s'han en compte, sobretot amb aquests ofegaments sí, que hem explicat aquesta setmana.
Sí, perquè fa calor, bé, de gust banyar-se, però compte perquè un ull a les banderes, perquè demà de mig metre a un metre molts sectors del litoral amb bastant de corrent, i diumenge cap al nord de la Costa Brava hi haurà una mica tramuntana al matí que pot fer que la mar encara estigui una mica més remoguda. I després aquest altre element, la tramuntana de diumenge al matí, sobretot a primeres hores, sobretot cap al nord de l'Alt Empordà, però també alguns sectors del litoral del Baix Empordà, i demà vent del sud que reforçarà la tarda les comarques de Girona. Per tant, un cap de setmana en conjunt estable, però amb alguns elements...
Sí, home, tindrem una mica de tot.
Una mica de tot.
Cap de setmana.
Espero haver-ho explicat de manera que la gent ho hagi entès. Sí,
no? Que no s'estàs demanant.
No, perquè vull dir
que posem nota,
he tocat moltes tecles, he tocat moltes tecles i vull dir que
jo crec que s'ha entès.
Que hagi quedat clar.
Sí. Gràcies, Abel, fins aquí una estona.
Si no, d'aquí una hora hi torno.
Sí, d'aquí una hora ho torno a provar.
Ara...
Passen gairebé 7 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Aquí la tertúlia d'aquest divendres 14 de juliol del 9C amb la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Sílvia, bona nit.
Hola, bona nit.
Que li estaves dient a l'Abel que s'havia entès, que tenies el micro apagat i no t'hem sentit, però...
Ha dit que farà calor, no?
Calor, xafogó, hi haurà una mica de ruixats aquí, allà, vull dir...
Els 40 de Ponent, que continuen estant allà.
Hi haurà de tot, exacte. Rafa López, sociòleg del Parlament, com
bona
estàs?
Tarda,
ens tornem
bé,
a retrobar, Dilluns i divendres, aquesta setmana.
Doncs
has fet doblet.
Doblet, molt bé. Sí,
Dolors Camats, experta en economia social. Bona nit, també doblet aquesta setmana.
Doblet.
Vam fer aquest especial cara a cara al dilluns i també ens acompanya el Camilo Vaquero, periodista del diari El País. Què tal, Camilo?
Bona nit.
Com estàs?
Bueno, bé, ara millor.
Què vol, ara que has arribat aquí, millor, vols dir?
Sí, no, una tragèdia horrible. Sí que és personal, és que ja saps que arribo
què
cada
passa?
Dia amb una tragèdia. No, que venia en el taxi i em vaig posar el dit a l'ull i la lentilla va anar... O sigui, la gent que usa lentilla sap que quan tu te frotes els ulls, que no hauries de fer-ho, la lentilla se dobla a vegades i es perd en una part ignota del teu cos dins de l'ull i sacar-la de... O sigui, trobar-la...
S'ha colat la lentilla cap a la part posterior de l'ull?
Sí.
A la parpella, escola. A la part posterior de l'ull, no.
Li ha entrat a dins del crani i ha tornat a sortir.
La parpella jo també porto
i també m'ha passat moltes vegades.
Sí, però el Rafa i jo hem de dir que l'hem vist... Vaig un moment a lavar una mica estressat i...
No, és que és horrible.
És molt dolorós, sí, jo també ho he patit, però no és a la part de darrere.
Jo no sé què hi ha de
darrere. És mal que ha cotat
Podem trucar un oftalmòleg, sisplau? Que
hi ha algun oftalmòleg a la sala? Mai venen oftalmòlegs aquí.
No tenim cap oftalmòleg, no? Allò pràctic.
No t'adrieu, però el tema lentilles...
És horrible.
No, és horrible, no és meravellós, però és delicat. I aleshores...
Com pateix.
Si hi ha molta calefacció, s'assequen, llavors els ulls...
Si surts de festa i t'has deixat el líquid, no? I vas a dormir a casa d'algú altre, no te les pots canviar, és un clàssic.
L'efecte miracle, que també lo has experimentat segur dolors, i és un dia que t'olvida que no l'has tret i dorms i et lleves i veus perfecta i tu dius
que recobrarà la vista, milagro.
No és milagro, no és Lourdes,
i t'aixeques amb uns ulls així tot vermells, no, també?
Asquerosos.
I veus, però
i com te les treus llavors?
Amb molta dificultat.
Amb molta, sí.
Amb una ventosa.
Ara no sé, ho explicaré perquè algú...
El secret és sempre humitejar.
No, però si sí.
A dins o a fora dels ulls. Plorar va molt bé. Plorar.
T'has de llevar i hagut de fer plorar?
Bueno,
sí. No, quan mires amb qui t'has ficat al llit, el desconegut que t'has ficat al llit, te poses a plorar.
No, anava a dir que no. Ara no recordo qui.
Algun trauma que no s'hagués explicat aquell cap de setmana?
Ara no recordo qui, però algú va publicar fa uns mesos en un post a Instagram, per tant entenc que més o menys era públic, i no recordo qui era, per tant és igual, no puc dir el nom perquè no ho recordo, però va dir que feia temps que tenia mal a l'ull, portava lentilles, se les anava posant traient això, i va arribar un punt que va anar al metge, però potser feia un mes que li feia mal l'ull, i va descobrir que s'havia deixat una lentilla posada. Oh. I se n'estava posant dues en aquest ull i una a l'altre.
A mi això m'ha passat, eh?
També, però un mes no.
No, un mes no. Però està moltes hores i dient i ara què, és que no la tinc, segur que m'he fet una ferida, perquè la sensació és com de tenir un tall, no? Una ferida. I trobar-la.
Es m'estic adonant del que sou capaços per no parlar de campanya, eh? Fixa-la. Sou terribles, eh? Tot això, l'instigador és el Camilo.
És que no t'imagines.
Camilo, què prefereixes ara?
Camilo,
parlar de campanya
un
o...?
Un debat més de... O sigui, com era allò de les claus de les dels concursos.
Les claus dels concursos, clar. Vols el ple de concursos m'agrada molt més de la roba dels Mossos.
Mira, escolta'm, posem una mica d'ordre, ens resituem, deixem ja el tema de les lentilles, veig que tens els ulls bé, no els tens vermells, ni res. Ens relaxem un segon i ara ens centrem i parlem de la campanya. Ara tornem de seguida.
RAC 1. El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 973 72 78 78. Si vols FP, vols Ilerna.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
La Tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Celebrem que avui fa 20 anys que vivim feliços sense dones.
La Tendresa, la comèdia d'aquest estiu. El Teatre Poliorama.
Aquest estiu vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear experiències úniques. I és que aquest estiu, Tibidabo és molt top. Reserva la teva entrada a tibidabo.cat.
Intel·ligència artificial. Qui és el millor fabricant de sofàs?
Fama.
I on puc comprar sofàs Fama?
Fàcil, a Fama Living Barcelona. Soc dins d'un ordinador, però conec Fama Living Barcelona. Ara sé que en un sofà seu.
Fama Living Barcelona, avinguda Diagonal 329, carrer Montaner 293, carrer Mallorca 156 i famalivingbarcelona.com.
I al juliol, rebaixes.
Fama Living, les botigues de sofàs que conquisten el món.
Estrena cotxe aquestes vacances a Ford Covesa.
Liquidació de vehicles nous i quilòmetres zero amb màxim descompte.
Ford Fiesta per 17.950 euros.
Ford Puma per 19.950 euros.
Ford Focus per 20.700 euros.
I moltes ofertes més amb entrega immediata.
Liquidació de fora.
Covesa, Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa, Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa, Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega.
el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Un minut per arribar a un quart de deu de la nit. Ara després parlarem de la campanya, però avui un dels temes que s'ha colat precisament en campanya és el cas, aquest nou cas d'una policia infiltrada dins del moviment independentista amb un afectat que és l'Òscar, que és una de les cares més visibles de l'independentisme gironí, que sense saber-ho doncs, ha estat parella d'una policia infiltrada durant pràcticament 3 anys. Imagineu-vos aquesta situació de tenir una relació personal doncs, amb una dona, en aquest cas, i descobrir doncs, al cap de 3 anys que és una infiltrada. Per això aquesta hora saludem el Martí Majoral, que és portaveu nacional d'Alerta Solidària. Bona nit.
Hola, bona nit.
Primer et volia preguntar, Martí, com està l'Òscar, perquè és veritat, nosaltres hem intentat parlar amb ell, no ha estat possible, perquè sí. Suposo que és un cop molt fort, no?, això que li ha passat.
És un cop molt fort i bé, diguem-ne que la gent del seu entorn, nosaltres mateixes, l'hem recomanat que aquest cap de setmana es quedés aïllat de xarxes socials i de tot això per al seu bé, perquè el nivell de tensió que ha hagut de suportar tota aquesta setmana ha estat molt alt. Ell ve de despertar d'haver-se fotut aquesta patacada amb la dura realitat de saber-se enganyat durant tant de temps d'una manera tan profunda, no només ell, sinó tot el seu entorn, la seva família, entorn de militant, tothom, doncs el trasbals ha estat enorme.
Ell parlava avui de els seus pares, de la seva germana, vull dir que tenia una relació familiar també aquesta persona.
Sí, i tant. És que aquesta persona, clar, en tan bon punt, una persona que ve de fora, ve de Mallorca, però no està aquí, no té la seva família, no té ningú, doncs és acollida com una més. I, evidentment, doncs, en tant que s'estableix aquesta relació afectiva amb ella, doncs la van acollir com una més de la família i, per tant, ha fet vida no només amb ell, sinó amb els pares, amb el pare, la mare, amb la germana, vull dir, com una més.
Clar, l'Òscar, pel que ens dius ara, quan ho va saber que tota aquesta història era falsa? Perquè ell aquest matí ha explicat que fins ahir mateix encara hi havia tingut contacte. Quan se n'assabenta ell que això no és cert i que l'han estat enganyant?
Diguem-ne que la confirmació final ens arriba el dissabte a la nit. És a dir, no fa ni una setmana. El dissabte a la nit ens n'assabentem, veiem que la cosa doncs, és així. El diumenge encara fem un parell de... Bàsicament els companys de la directa, fan un parell de comprovacions més i ja està, i tot encaixa, està més que confirmat. I des d'aquest moment doncs, l'Òscar és informat, s'informa la seva família, l'entorn més íntim i més proper, localitzem les persones que han pogut ser afectades en un sentit que aquesta persona, l'infiltrada, cerca informació política, doncs quines són les persones que potser poden haver estat més afectades en el sentit doncs, d'això, de la captació d'informació política. Doncs gestionem aquesta informació de manera reservada i l'Òscar fa un gran esforç perquè ell ens diu des del principi que ell vol donar la cara. Que o sigui, ell li esclata tots els sentiments a dintre, però també la ràbia de sentir-se enganyat i ell es fixa com a objectiu donar la cara. I donar la cara acabem convenint que havia de ser avui. Doncs fins avui ell ha estat aguantant i vaja, si heu pogut veure la roda de premsa o veure en algun fragment, heu vist una persona molt ferma, però alhora fent l'esforç darrer per abans de retirar-se, descansar i bé, això.
Clar, ella fa un temps va posar l'excusa, no?, que el seu pare s'havia posat malalt i que per això havia de marxar. Aquest moment coincideix amb alguna cosa? És a dir, teniu identificat perquè ella en un determinat moment diu «Ui, millor que me'n vagi d'aquí»?
Sí, de fet, quan la directa revela la identitat del primer infiltrat, que això és al principi de juny de l'any passat, fa poc, doncs aquesta persona, com els altres infiltrats, comencen a marcar distàncies, a desaparèixer temporades una mica més llargues, i de fet ella doncs, ens assegura al seu entorn de Girona que el seu pare doncs, li han detectat un càncer important en una fase molt avançada, a més a més s'ha de sotmetre un tractament doncs, molt, molt especial, que només es pot fer a Madrid. Al principi ella diu que se'n torna a Mallorca, però després de seguida diu que li han de fer aquest tractament a Madrid, de tal manera que tampoc... clar, penseu que l'Òscar s'ofereix a anar a Mallorca moltes clar. Vegades per dir, escolta, vinc, jo estic amb tu, et cuido, cuido també el teu pare. És que
sí, sí.
No només l'Òscar, sinó altres persones, perquè vaja, o sigui, era una més. I no, doncs no és a Mallorca, finalment diu que ha de ser a Madrid. Tot això coincideix en aquest moment en què es destapa el primer infiltrat i, evidentment, tots aquests altres infiltrats doncs prenen les seves precaucions. Així tot...
Sí, digues.
Així tot, l'important del cas és que ella pren aquesta distància, però sempre manté el contacte telefònic amb tothom. Participa dels grups dels grups de comunicació interns, dels diferents col·lectius en els que ha estat doncs, relacionant-se. I fins ahir a la tarda, encara té una comunicació amb el mòbil, doncs com si no passés res, com si fos la impostora, bueno, fent la seva funció, estant operativa.
Perquè ella, malgrat marxar, en aquest cas suposadament a Madrid, continuava mantenint, no la relació telefònica, sinó la relació sentimental que tenia amb l'Òscar, en aquest cas, o no?
De fet, ella, tan bon punt marxa, i donada la situació complicada del seu pare, comença a dir que ella no es veu amb cor de mantenir una relació a distància, que tot això l'està afectant molt, que vol doncs, posar una mica de refredar la relació, i per tant, de la mateixa manera que marxa, ella ja comença a dir que no vol continuar la relació. Així tot, el mes d'octubre, encara ella és capaç de tornar a Girona a fer un comiat doncs, més formal. Ella, creiem ara que entenia que un silenci absolut i un distanciament tan gran podia provocar suspicàcies i que fins i tot podia provocar que la gent l'acabés anant a buscar a Mallorca, a veure què passa, Maria. Sí. Doncs ella fa una aparició, una darrera aparició a Girona, en la que formalitza tothom, escolta, jo ara em tornaré a quedar a Mallorca, he de cuidar el meu pare, m'acomiado una mica de vosaltres, segueixo en contacte, però ja tornaré, no patiu, ja tornaré. I ja està, i aquí doncs, és el darrer contacte físic amb ella, però, insisteixo, ella segueix operativa.
Des de l'octubre, per tant.
Clar, i és important de saber que més enllà de la cobertura política, legal, que pugui tenir aquesta figura, que és un element molt a discutir, dona per molt, perquè realment només es pot donar en uns casos molt concrets, pràcticament de lluita antiterrorista, però això és tot un tema molt important, que el que hi ha darrere és l'equiparació d'independentisme amb terrorisme des de la perspectiva esbojarrada, boja de l'estat espanyol. El que també hi ha és que nosaltres tenim un document oficial de l'advocacia de l'Estat que, responent a uns primers requeriments judicials que vam formular a l'Audiència Nacional, l'advocacia de l'Estat el mes de setembre afirma que aquestes operacions ja no estan actives.
En cap cas, que ja no existeixen aquest tipus d'operacions.
Que no existeixen, que ja no estan, que han cessat aquest tipus d'operacions, no en sent no concreta si n'era una o 15, que havien cessat. I el que nosaltres sabem és que en el cas de l'infiltrat al barri de Benimaclet, a València, va estar operatiu fins al desembre i la Maria va estar operativa fins ahir. I això el senyor Marlaska ho va afirmar, ho va donar per fet també en seu parlamentària i els documents oficials així ho acrediten.
Clar, vosaltres sereu, en principi, qui emprendreu aquestes accions legals contra aquesta policia que s'hauria infiltrat. Però, clar, és el que deies tu, no és el primer cas. La resta de casos que són força similars, l'Audiència Nacional ha dit que no hi ha indicis de criminalitat. Clar, veient com han anat aquests, no sé si teniu esperances que hi pugui haver alguna conseqüència política d'algun tipus, o què és el que intentareu vosaltres?
És a dir, anem a pensar... L'Audiència Nacional el que va fer únicament va ser pronunciar-se en relació al primer infiltrat i en relació a una demanda, un requeriment per la via jurídico-administrativa per tal de demanar que aquestes actuacions s'aturessin. I l'Audiència Nacional, en tan bon punt té aquesta resposta de l'advocacia de l'Estat, l'Audiència Nacional el que diu és, mira, nosaltres ja no hem de fer res perquè el mateix govern ens diu que aquestes actuacions ja s'han aturat. Vosaltres el que demanàveu era que s'aturessin, doncs s'atura. No cal que entrem més enllà perquè no cal demanar que s'aturin si el govern ja diu que s'han aturat.
Clar, però ara veient que no ha estat així, teniu alguna esperança de que això pugui prosperar o pugui agafar alguna altra via?
Per la via de l'Audiència Nacional, poques. Però la querella que es presenta per la relació al segon infiltrat està en el seu curs. És una querella que duen a terme diferents advocats de Barcelona, i amb la querella que presentem i estem treballant amb el tercer infiltrat a València i la querella que presentarem per aquesta quarta infiltrada a Girona, tindran recorreguts diferents i un poc d'estratègies també diferents. Aquí al final, si em fas aquesta pregunta clau de què és el que esperem de la via judicial espanyola, sí, doncs jo et respondré el que em veig obligat de dir, perquè crec que és molt interessant i molt oportú que la gent ho entengui. En aquest cas, com en tants altres, nosaltres les esperances que tenim amb la justícia espanyola són poques, per no dir nul·les. Però nosaltres no renunciem a batallar, perquè és a vegades en els seus propis jutjats on s'evidencia que ells mateixos, quan volen, se salten les seves lleis, i per tant creiem que és un objectiu polític no renunciar a cap front de batalla. Tampoc cal pensar que hem de renunciar a les vies judicials espanyoles, perquè són els que ens donen accés a Europa, a vies posteriors. També cal tenir en compte que Europa no et resol mai cap qüestió de fons. Et diu si un procediment s'ha de repetir, o si se t'ha vulnerat algun dret o no, però en tot cas són casos afecten a situacions concretes i no resolen la situació de fons, que és que a nosaltres ens van dir que ja no hi hauria infiltrats, i n'hi ha, però és que n'hem tingut sempre infiltrats i en seguirem tenint. I per tant, el que hem de començar a entendre com a moviment independentista, i això és el que insistim i sempre anem dient, és que aquesta realitat de la repressió espanyola no es pot sostenir ni amb les seves pròpies lleis, i que l'únic que pretén és equiparar independentisme a terrorisme, i que per tant és una cosa que no té cap mena de sentit, només persegueix acabar amb els nostres drets, la nostra identitat, els nostres anhels de llibertat, i nosaltres això ho hem d'assumir, que la lluita serà així, complexa, complicada, i si volem alliberar un país, doncs haurem de començar a assumir els seus mètodes de lluita com una normalitat, que no hem de resignar-nos a ella, però que serà la nostra normalitat de lluita.
Martí, veient com ha anat tot, per tant, pel que m'estàs dient ara, no sé si creieu que hi pot haver més casos similars que encara no s'hagin destapat.
No podem descartar, no tenim cap element per dir que sí, però tampoc tenim cap element per dir que no n'hi hagi més. Tots aquests quatre infiltrats van sortir de la mateixa fornada. Aquests quatre personatges acaben els seus...
Havien estudiat junts, no? A la mateixa acadèmia.
A l'Acadèmia de Policia d'Àvila, acaben a l'estiu del 2018. Doncs durant el curs 2019-2020 és quan són preparats per entrar a ser operatius, per entrar a treballar sobre el terreny. El 2020 és l'any de la pandèmia, però si t'hi fixes, tirem una mica enrere, sabem que acaben la seva formació com a policia a l'estiu del 2018 i de seguida ja els capten, els donen aquesta missió. Per tant, hi ha uns caps jeràrquics que durant els principis del 2018 o potser a final del 2017 decideixen que cal dur a terme aquesta operació d'infiltració en els diferents indrets que ells creuen oportuns dels Països Catalans. És a dir, ens hem de situar en aquell context i preguntar-nos per què l'Estat espanyol considera que és necessària aquesta mesura de captar informació per tot arreu, i l'única explicació que nosaltres hi veiem és que ells es van veure desbordats en un moment determinat per la presència i força i mobilització brutal que hi havia el 2017, principis del 2018, bàsicament amb els CDRs, que podien fer mobilitzacions a tot arreu i d'una manera doncs, sense líders que ho coordinessin. Per tant, era un moviment que es preocupava moltíssim perquè no el podien controlar.
El Camilo Vaquero té una pregunta per tu, Martí.
Sí, que és evident, Martí, sí? que és complicat en aquest moment, abans de que se coneixés tot, pensar que aquesta persona era un infiltrat, és evident. Però ara, a la llum de tot el que ha passat, heu identificat com col·lectiu algun interès particular o alguna situació que ara, a la llum de lo que ha passat, diguéssim, aquesta dona està buscant això o estava molt interessada en això?
Nosaltres, que a partir de comparar-la amb les pautes dels comportaments dels altres tres infiltrats, veiem doncs, unes pautes comunes. I tot ens fa pensar que, més que tenir un objectiu fix d'avançar cap a un col·lectiu concret o d'escalar posicions cap a un lloc concret, hi havia un interès més gran de, des d'un punt de vista de créixer en horitzontal, no tant d'ascendir en posicions de rellevància dins de cap mena de col·lectiu. L'importància és el treball, el centre en intentar captar el màxim d'informació dels diferents col·lectius amb els quals es poden arribar a relacionar. És a dir, ells treballen per fer una foto de les relacions que hi ha entre persones, col·lectius, qui és que té les iniciatives, qui és que du l'economia de tal col·lectiu.
Però Martí, sí que és veritat que per exemple, en el cas de l'Òscar, clar, ell és un dels encausats a qui li demanen 4 anys de presó i 12.000 euros per participar al tall de les vies del TGV. Per tant, això sí, suposo que sí que és significatiu el fet d'establir una relació sentimental concretament amb aquesta persona i no pas amb una altra.
Amb aquesta persona, més enllà d'aquest cas repressiu que li pesa encara a sobre, que això li dona, evidentment, una projecció pública notòria a l'Òscar, perquè és doncs, víctima d'aquest cas judicial, ell ja de per si, més enllà d'aquest cas, té una dinàmica activa, d'activista, és una d'aquelles persones, doncs, és un cul inquiet i és present a tot arreu. I a tot arreu és conegut i a tot arreu és estimat. I llavors, realment, aquesta persona, un cop es fa la seva parella, té accés a tothom. Mm-hmm. És la parella de l'Òscar i, per tant, es fa confiança absoluta, ningú es planteja res, apareix a tot arreu, pregunta, demana informació, aquí, allà... Tal,
és una clau que obre diverses portes, no?, ser la parella de l'Òscar, en aquest cas.
Efectivament. El cas repressiu que pesa sobre l'Òscar i tres companyes més, doncs li dona un plus de... Un plus que fa que hi ha un element innovador en la querella que podem arribar a presentar, que és que aquesta persona participa en una reunió en la que la defensa lletrada de l'Òscar, que és tot a terme pel Benet Salellas, doncs es reuneix ell per definir l'estratègia de defensa, l'advocat amb el client, Benet Salellas, Òscar, i ella és allà present.
És a dir, que va a la reunió amb els advocats, eh?
Sí, i tant. Per tant, aquí hi ha un element que és nou, que no havíem detectat amb els altres infiltrats, que és que viola el secret que presideix, és un dels principis sagrats del dret, el secret que ha de presidir la confidència entre l'advocat i el seu representat.
Silvia, per tancar, volia ser una última pregunta.
Bon vespre, Martí. Una consulta. El fet que hagin passat 5 anys des de que aquesta persona es va infiltrar i que si no arriba a estar ara descoberta hagués continuat, us evidencia que esteu, que el moviment està més viu del que potser tots els catalans i catalanes ens pensem i, en canvi, a l'estat espanyol sí que ens tenen més por del que nosaltres ens pensem?
Primera puntualització són 3 anys, ja entra el 2020,
Tres anys.
Però sí, efectivament. El que nosaltres sabem és que si destinen tants recursos i tants diners és perquè els preocupem. I això ho vam veure clar en un informe que la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona, de la Policia Nacional, va remetre al jutjat d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional, on deia allò que l'esquerra independentista representa un perill real per l'estabilitat de l'Estat degut a la seva potencialitat de mobilització arreu del territori. Llavors, o sigui, ells tenen clar que el que aquí vam ser capaços de fer en uns petits mesos de fa uns anys, ells allò no ho podien controlar. I, per tant, han de destinar esforços a intentar controlar-ho. De legítima legalitat, de il·legítima legalitat, escassíssima legalitat, però, a més a més, bruts, perquè manipulen sentiments i consentiments per establir relacions sexuals i afectives. O sigui, el més baix. Però nosaltres som un perill i això nosaltres hem de prendre consciència i tirar endavant. Deien aquells que els indis d'Amèrica, fins que no es van donar compte que els cavallers que anaven sobre el cavall no eren un monstre, sinó que eren dues coses diferents i que morien, fins que no se'n van donar compte va passar massa temps. Doncs això és el que ens està passant una mica a nosaltres. La por que nosaltres els fem és perquè nosaltres un dia sortim un altre cop al carrer, hem dit prou, tornar-nos a aixecar, tornar a sortir, mobilitzar-nos i plantar encara.
Martí Majoral, portaveu nacional d'Alerta Solidària, seguirem de prop també què és el que acaba passant en aquest cas i també amb els anteriors casos de policies infiltrats. Moltíssimes gràcies per atendre'ns al 9C.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bona nit.
Bona nit.
A veure, Rafa, Dolors, que encara no heu intervingut, algun comentari sobre tot el que hem sentit. A veure, Rafa.
Bé, és bastant kafkià. Jo m'agafo el que estaves comentant abans sobre el concepte que hi ha a Madrid i el concepte que hi ha aquí sobre les possibilitats de la mobilització. És a dir, jo des de fa molt temps, sobretot l'any 2018...
S'infiltra el 2020, eh?
Sí, però...
Han dissortat l'Acadèmia el 2018, ja la capten i suposo que la preparen.
Clar, però el 2020 és quan...
Actua a Girona.
Quan ve sí, cap aquí. Quan arriba aquí, exacte.
Sí, el problema de és un problema una mica del Quixot, d'anar contra molins de vent. I vull que se mantengui molt bé perquè no vull menysprear ningú. I estan anant contra molins de vent amb el tema d'ETA, i sembla que estigui més viva que mai, i estan anant amb molins de vents contra l'independentisme i la mobilització que hi ha. No dic que l'independentisme no existeixi, però la mobilització que vam veure, l'independentisme l'any 17 no, i abans no existeix actualment. I s'ho estan prenent molt més en sèrio del que aquí, més en sèrio el problema del que aquí realment apreciem. Això no vol dir que no hi hagi moviments, per suposat que no hi ha moviments, però que hi hagi una... De veritat que a Catalunya algú pensa que en aquests moments hi ha una capacitat de mobilització important que pugui posar en perill l'estatus quo, quan precisament el gran debat que tenim a Catalunya és la manca de mobilització i fins i tot un independentisme, veurem com van les eleccions, un independentisme que està desmobilitzat. És a dir, fixeu-vos aquesta dissonància cognitiva que hi ha des de Madrid, no?, amb aquests molins de vent i el que percebem
però
des de Catalunya.
Però més que desmobilitzat, potser està
desmotivat. No dic que no existeixi, perquè les enquestes diuen que...
Té un cert perill. Potser les dades que tenen l'estat espanyol amb tants infiltrats, potser són retents, eh? I estem parlant de 10 i no de 2.000.
Estic d'acord amb tu, però per això vull dir que no vull menysprear, que dic des del punt de vista de la mobilització, eh? És a dir, aquí el que fem l'anàlisi és que en aquests moments està desmotivat, desmobilitzat, com li vulguem dir, però no és la capacitat que tenia fa uns anys. I en canvi, a Madrid, sembla que hi hagi com una alerta constant, no?, que hagin d'actuar. I després em preocupa molt perquè evidentment el marc de la infiltració normalment és en plantejaments terroristes.
Sí.
I el plantejament que es fa de l'independentisme o fins i tot els moviments socials, perquè recordem que hi ha una cosa que jo crec que és molt important. A Madrid, que no té aquesta tradició de moviments socials que podem tenir més a Barcelona, sempre s'ha vist doncs amb un perill, diguem, d'antisistema i fins i tot filoterrorista a tot el que sigui moviments socials alternatius, i això és un problema que existeix.
I us volia preguntar també per la part ètica o moral, no?, d'entrar en la vida d'una persona fins a aquest punt, quan aquesta persona, bé, sí que hem dit que li demanaven 4 anys de presó per tallar les vies del TGV, però vaja, que no estem parlant de terrorisme, no?
I encara que hi estiguem parlant, no? És a dir, que jo crec que hi ha dos plànols molt, com a mínim jo hi veig dos plànols molt diferenciats. Un, aquest primer que abordàveu, no?, en el sentit de dir quins són els instruments, on és el límit dels instruments de l'Estat, fins i tot de la lluita antiterrorista, de la lluita contra la subversió, no sé com dir-ho,
el tràfic d'òrgans.
Exacte, no? La pederàstia, és a dir, contra xacres que, no? On són els límits per lluitar contra, no?, delictes que efectivament, no?, són molt colpidors. Dos, i vinculat a això també, si podem equiparar l'antisistema en el sentit ampli, no? Al final l'independentisme deixa ser un moviment antisistema, perquè el que vol és derrocar les institucions actuals o com a mínim separar-se, no? Però fins a quin punt podem equiparar aquells que volen subvertir, doncs, les lleis actuals, siguin les d'habitatge, siguin les d'ordenació territorial o les que siguin, podem equiparar el moviment antisistema, el que sigui, a aquest altre tipus de delictes, no?, que coincidirem tots en què cal investigar. I tres, dos, no?, el segon plànol, que és el terreny personal, no?, el terreny personal de com, evidentment, de totes les persones que han estat afectades, no?, per aquesta infiltració, però també intento imaginar-me què et porta a tu, que vulguis ser policia o vulguis ser, no?, cossos de seguretat o vulguis ser... No
sí, sé, perquè aquesta persona, o sigui, també està renunciant a una part de la seva vida durant 3 anys.
És a dir, què
no
porta...
vull posar el focus aquí, però vaja.
No? És a dir, què et porta a tu a actuar en la teva vida personal i laboral, és a dir, a convertir la teva vida laboral en la teva vida privada i saltar-te tantíssimes coses en aquest terreny.
I que aquí hi ha una banda, el debat que dèiem ara, sí, fins a quin punt l'estat espanyol creu que hi ha un perill o no, fins a quin punt està justificat o no que hi hagi un espionatge d'aquest tipus, una infiltració d'aquest tipus, però és que es podria produir, per exemple, una infiltració, doncs, anant a les reunions que fan d'un determinat grup, però clar, Sense arribar a una relació sentimental amb una persona i entrar en la seva vida personal és com passar encara un límit més.
És que hi ha una cosa que a mi em crida molt l'atenció i és el tema o la possibilitat de que hagin compartit formació els tres casos, no? El que havien fet, havien compartit formació en Ávila. Perquè, i si és una beca... O sea, són becaris d'un mètode, és a dir, no estan... O sea, no, espero que hi hagi una ordre judicial que justifique, entre cometes, d'alguna manera, el que estan fent, perquè és que si no hi ha una ordre judicial i és una manera d'entrenar-se, anem a infiltrar això, em sembla encara més greu. I visto lo visto,
pues
em crida molt l'atenció... És que em crida molt l'atenció que siguin tots...
No, això seria molt gros,
però és que és a dir, el tema és, si hi ha una ordre judicial que és suposada, perquè quan en casos d'això... hi ha una ordre judicial que la justifica, encara no hem vist aquesta ordre judicial. És a dir, on és aquesta ordre judicial? El primer pas en aquesta investigació seria l'ordre judicial d'en jutge dient autoritzo aquesta infiltració perquè considero que hi ha aquests indicis de terrorisme. O
però
hi
ha una explicació del Ministeri de l'Interior que diu que ja no s'està produint, i això ho han dit avui, i també de l'educació de l'Estat, però no, el debat no és si s'ha deixat de produir i en quin moment s'ha deixat de produir, sinó per què es va produir. És a dir, quan et diu algú ja s'ha deixat de produir, vol dir que s'ha produït.
Però que s'ha de justificar
i s'ha de justificar d'alguna forma, i per tant falta la meitat de l'equació, que és el perquè. I jo sí que considero important el concepte de prendre's en sèrio o no prendre's en sèrio, i torno a repetir aquest concepte quijotesc que tenen des de Madrid. I en aquesta campanya, i fa temps que estem escoltant que ETA està més viva que mai i que Catalunya està pitjor que mai. Per què? Perquè ETA està més viva que mai, perquè Bildu està decidint a les institucions i el procés, o com li vulguem dir, està més viu que mai perquè Esquerra Republicana està incidint en les institucions, i això crea marcs mentals. Clar, si tu creus al final i crees aquest relat de que la situació està, des del seu punt de vista, molt pitjor, doncs clar que creus un marc mental, perquè és el marc mental de l'emergència i de l'alerta en cada moment,
sí, Rafa,
i del perill.
Però, a veure, és una estratègia electoral, és una estratègia política que especialment el Partit Popular i Vox estan fent servir a tot l'Estat, i sobretot és a partir d'instruments polítics, i tant Esquerra Republicana com Bildu són partits polítics que s'han presentat a les eleccions i que tenen la influència que tenen. És a dir, això no pot justificar en cap cas que hi hagi ni ordres judicials, ni, com deia el Camilo,
no ho justifica. El que passa que el que dic és que no...
No,
perquè és un marc mental. És a dir, no és una justificació, és un marc mental que existeix.
Sí, però jo entenc que el marc mental existeixi entre la ciutadania,
no,
entre els periodistes.
I dintre d'un deep state aquest marc mental existeix.
Però treballes amb amenaces.
El discurs hegemònic a Madrid, per part del govern, és en Catalunya està tot fet, estem tots tranquils, això ja està, o sigui, que és el discurs que el mateix Marlaska fa, con lo qual, diguéssim que hi ha una contradicció entre el discurs públic i el que estem veient que passa. I volia agregar una cosa a la meva disquisició respecte a això. És a dir, és molt curiós que en tots els casos hi hagi un component sentimental. Mm-hmm. És a dir, en tots els casos s'ha anat a crear una relació sentimental.
Havia tingut relacions amb més d'una dona.
És a dir, con lo qual, el fet de que hi hagi aquest patró en aquests casos és el que a mi em crida l'atenció respecte
a qualsevol formació d'infiltrats, hi ha un component d'aproximació personal al col·lectiu.
Ja, però una cosa és això, i altra cosa és...
Hi ha una diferència. Una cosa és, jo m'aproximo a tu, Camilo, en concret, llavors la valoració moral de la persona, bueno, aquí jutjar, aquí jo no seré la primera a jutjar. I després hi ha una aproximació personal al col·lectiu. Jo, de vosaltres quatre, trio qui m'atrau més, en definitiva soc dona, en definitiva tu ets un home. Però sí que a la formació d'un infiltrat hi ha el component d'aproximació personal més a la persona. A mi què m'ha sorprès aquest matí de l'Òscar? I m'ha sorprès, com inclús sociològicament tu aquí, Rafa, em podràs ajudar. Com persones que formen part de col·lectius tan potents com podien ser, no? Pues els CDRs al seu moment, que buscaven crear un clima molt favorable al procés. Jo quan he vist l'Òscar destrossat, entre cometes, anímicament, per la component personal... Però és curiós, perquè el mar mental, a l'Estat espanyol forma, o qui sigui, forma la policia unes persones per fer mal a la persona i com del col·lectiu, i després des del col·lectiu, per això l'he dit amb el Martí, m'impressiona perquè nosaltres baixem al terreny molt personal i parlem de falta d'escrúpols, i ells falta d'escrúpols, però si és el de menys, encara li faran un monument amb aquesta noia, perquè se n'han sortit. Clar, és que fins a dia d'avui, tota la informació que generés aquest col·lectiu, aquests col·lectius, aquests grups, l'ha pogut passar, eh?
Sí, clar.
Quina és? No ho sé. Si implica una reactivació, no lo sé, però l'ha pogut passar, eh? Per tant, clar, estem amb dos mar mentals. Un de la feina molt ben feta, escrúpols, aquí no se'n parla, i aquí és el dany moral.
És molt diferent el fet de que jo m'infiltro en un joc i sóc amic i parlo. Altra cosa és que tu dormes, no sé si és el cas de l'Òscar, però entenc que és això, cada dia, per, no sé, 10 anys, amb aquesta, bueno, 3 anys, 2 anys, el que sigui, amb aquesta persona. És que és a dir, jo crec que hi ha un
una cosa és espiar,
exactament.
I l'altra és...
És a dir, ja sé que això sona horrorós.
No, però entenc el matís, eh? Una cosa és allò, jo faig, no?, copio, faig fotos, no sé què, que entenc que forma part de... i que no està justificat tampoc, però que tots podem entendre que és una tècnica policial, m'imagino, d'investigació, no? Sense... Però aquí hi ha un afegitó, que és el que, no?, que és el que ens sorprèn i ens colpeix, crec, a tots, que és que hi ha un vincle personal que està buscat precisament per tenir accés, com deies, no? Com deia el Martí, que és a més gent, a més espais, amb més intimitat, amb més facilitat a tot arreu, i que a més, com diu el Camilo, sembla que és buscat perquè és un patró que s'ha donat en els diferents casos.
Insisteixo, l'objectiu és desactivar, anul·lar, eliminar, digue-li com vulguis, el moviment independentista, que era molt potent l'any 2017, i que jo continuo dient que per mi la paraula és desmotivat. Jo crec que la gent que va sortir al carrer, amb una motivació tornaria a sortir al carrer.
9:45 en punt, deixeu-me que fem una pausa i aprofitarem aquests últims minuts de la tertúlia d'avui del 9C, ara sí, per parlar de què està passant en campanya. Tornem de seguida.
RAC 1.
La tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Recordeu que són homes i que els homes només porten desgràcies.
La tendresa, la comèdia d'aquest estiu. El Teatre Poliorama.
Vine a conèixer els centres esportius Foros Les Corts i Foros Cerdanya.
Descobreix les nostres instal·lacions renovades amb més de 900 metres d'àrea fitness. Més de 200 activitats dirigides, piscina i spa.
Apunta't ara i tindràs matrícula gratuïta. Places limitades. Entra a foros.es.
T'esperem a Foros Les Corts i Foros Cerdanya.
El Grec Festival de Barcelona 2023 arriba a Paral·lel 62.
Del 10 al 20 de juliol, concerts amb Los Volubles, Luisa Sobral, Lucía Fumero i Rita Pallés, el nou projecte musical de Raúl Refri, ideat pel Grec Festival, Evoé, i l'estrena de Los Juegos Feroces, El Día del Watusi.
Experiències teatrals úniques i fusions musicals avantguardistes.
Grec Festival a Paral·lel 62. Entrades disponibles a p62.cat.
Renovada. Actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
De 9:45 de la nit, deixem el tema de la policia infiltrada, que avui ha donat molt de sí. També hem comptat amb el testimoni del Martí Majoral, portaveu nacional d'Alerta Solidària, doncs, que ens ha explicat ben bé com ha anat tot aquest cas, però dèiem que acabaríem aquests últims minuts parlant de campanya, perquè aquesta tarda hi havia actes en marxa, i si no m'equivoco tenim connectat l'Arnau Mañé. Arnau, bona nit.
Hola, bona nit.
Que segueix sota la campanya d'Alberto Núñez Feijóo i que em sembla que l'hem deixat sense poder sortir per Santander a fer una volta, Arnau, i et demanem disculpes des d'aquí. A veure, et volia demanar, abans d'entrar en detall d'avui del que ha explicat Feijóo en el meeting d'avui, que ara ens diràs una mica quins han estat els temes, ara estem justament a l'equador de la campanya, estem just a la meitat. Com veus que estan en aquesta campanya? Quin to està agafant? Si veus a Feijóo millor que els primers dies? És a dir, que ens captis una mica aquest ambient que segurament tu estàs veient més de primera mà.
Mira, jo d'entrada el
molt millor, com a mínim, de les municipals. Durant les municipals, la campanya electoral de les municipals autonòmiques estava molt més insegur, amb aquelles relliscades que vam explicar aquí el 9C, de fet també era un divendres, final de campanya, en va fer moltes, i ara en aquesta campanya, com si alguna cosa hagués canviat, com si hagués crescut dins seu la capacitat, o com a mínim la intenció i l'esperança de ser president d'Espanya el 23 de juliol, a partir del 23 de juliol, ha canviat la tendència, no? No té tantes relliscades com tenia en aquell moment. I avui, per primer cop, segurament amb el punt d'inflexió del cara a cara de dilluns, avui, per primer cop, hem vist un Feijó convençut que guanyarà aquestes eleccions del 23 de juliol. És prudent, demana que ningú relaxi, fa el discurs d'aquell del partit a partit, però ell també ho té coll avall.
Vaja, que s'ha crescut una mica, eh?
Clar, hi ha aquest punt d'inflexió del cara a cara de dilluns, que ell mateix l'endemà, xerrant amb els periodistes, ens deia que no, que només havia guanyat un debat, que calia anar pas a pas, aquell discurs, no?, de tranquil·litat, però avui clarament el discurs ha canviat. Si vols el repassem, però el discurs ha fet un gir encaminat ja cap a la victòria, cap a guanyar aquestes eleccions del 23 de juliol.
Tu mateix vols tirar algun tall destacat d'avui de l'acte d'aquesta nit?
Mira, per exemple, aquesta tarda, aquesta tarda vespre, Santander, de fet, Feijóo ja s'atreveix a fer broma amb el trasllat que haurà de fer Pedro Sánchez, per exemple.
A veure.
Que en el PSOE están empezando a pensar en preparar la mudanza de Moncloa. Yo no hablo de muebles ni de colchones. Yo digo que España necesita una mudanza de su política por una política mejor.
Clar, és la primera vegada que en fa broma, que ja s'hi sent més còmode. Per tant, aquest ambient d'eufòria que sempre, en les últimes setmanes, s'ha viscut al seu entorn, especialment, evidentment, els militants, però també en el seu equip, aquest ambient d'eufòria sembla que ara ha calat en aquesta moderació gallega de Feijóo, que ara sembla així, ja ho veu més coll avall. Altra cosa, evidentment, serà veure els resultats, si pot governar en solitari, si li surten els números a Pedro Sánchez, veurem cap on van els tirs.
Quins han estat els hits d'avui, Arnau, d'aquest acte de campanya?
Clar, heu de pensar que bàsicament està repetint el discurs a tot arreu on va. Hem de recordar que fa pràcticament 2-3 discursos cada dia, i que els que els seguim diàriament ja sabem cap on anirà. Per tant, res de l'altre món. El que sí que ha fet un pas més avui, el PP ha desplegat una gran lona al centre de Madrid amb aquest discurs, sí, per convèncer els indecisos. Més enllà de què penseu, més enllà de la vostra ideologia, el que diuen és nosaltres som la solució i volem anar molt més enllà dels partits. Si vols, l'escoltem.
A veure.
Pues yo os digo una cosa. No aspiramos a ser el partido de todos los españoles, pero sí aspiramos a ser el que ponga solución a la mayoría de los problemas de los españoles. Os lo puedo asegurar y os lo puedo garantizar.
Això és justament el que diu la pancarta, Arnau?
Exacte, és tal qual el missatge de la pancarta, i és aquest element més cap a la majoria absoluta, que és clarament el segon objectiu, rascar tant com pugui a Vox, i de fet no se n'amaga, parla de l'extrema dreta com a intermediaris, com a un partit que fa xantatges, i evidentment, depèn d'on t'estigui, depèn de si està al País Valencià o si està a Múrcia, fa un discurs o fa un altre, perquè si està al País Valencià, on el PP, el seu partit, ha pactat amb Vox, no pot carregar tant contra Vox. Mm-hmm. Però està, quan va a la regió de Múrcia, dimarts, crec que era, amb Aznar, doncs a tot drap contra l'extrema dreta que ha bloquejat la investidura del PP. Per tant, aquests equilibris també ara per anar cap a rascar vots a l'extrema dreta, Vox.
I ara que parlaves d'Aznar, d'un expresident, avui també, és d'un acte d'ahir, però se n'ha fet ressò avui, ha aparegut també en campanya Mariano Rajoy, no al costat de Feijóo, però sí en un acte a Melilla, no? I he dit algunes coses que ens han creat l'atenció.
Sí, déu-n'hi-do, ho repassaves tu a la portada. És un acte d'ahir al migdia a Melilla, per entendre'ns, context. El president de Melilla, Juan José Imbroda, va convidar en aquell mateix acte a Rajoy a fer un acte demà a Melilla, va convidar-lo a...
L'havia convidat 2 dies, no?
Exacte, en aquest acte d'ahir a Melilla, i demà dia 15. Important, demà dia 15. Rajoy es vol disculpar perquè no podrà anar-hi demà i s'acaba fent un embolic.
Hoy estoy aquí y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
heu entès alguna cosa. No l'hem tallat, eh? És així, no, no, eh? Literal,
sí, sí,
eh?
Sí, directament, sí, sí.
Què vols dir, Sílvia?
L'Arnau manipula, estic segura.
No, 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 Sílvia.
No, no, hem vist el vídeo sencer, l'enllaç sencer del vídeo.
Els 24 sí, minuts de discurs que...
Sempre, no. És a dir, hauríem entès que demà no hi serà, però que hi serà en essència tan intensament com avui ho era.
Més intensament, tot i que no hi sigui... Jo, al final, després d'escoltar-lo 5 vegades, he entès això.
Més que presencialment avui, diguéssim.
Sí, ahir. El espírit.
El espírit.
Digues, digues,
Arnau. No, que es volia disculpar i que al final, doncs mira, s'ha fet un embolic, sí, com ja ens tenia acostumat. També us diré una cosa, eh? Això ens fa gràcia, però és veritat que en aquest mateix discurs, uns minuts després,
sí, ara t'anava a dir
Rajoy això. Parlava d'un altre tema que no fa tanta gràcia.
No fa tanta gràcia.
El podem escoltar.
Exacte, sentim-lo.
¿Qué aporta la ley del sí o es sí? ¿Qué aporta temas que a nadie le importa, por las que nadie pregunta, la ley del bienestar animal, que nadie sabe exactamente lo que es, los transexuales, eso no le importa. Hablemos de los temas que realmente le afectan a la gente.
O sigui, ha barrejat el sí o és sí, que és el que ha dit, d'aquesta llei, la llei de benestar animal amb els transexuals. Què és el que li importa a la gent? Vull dir, és que, no sé, en tan pocs segons, em sembla que no es poden dir tants disbarats, no?
Tanta gent, no? Això és posar paraules al cartell de Vox.
Això és deixar-se anar, saber-se guanyador, és una mica lligat amb el que ha fet Feijo. Ara ja està, ja podem dir el que pensem.
I però aquesta persona ha estat president del govern espanyol,
sí,
eh?
Però diu el que no pensa, no? Vull dir, se'l veu bastant...
Suelto.
No, se'l veu molt, molt, molt poc impostat, no? Se'l veu encursatat,
no, no?
Tal com raja.
Què deies?
És ell. Diu el que pensa, i diu, aquestes tonteries que s'han dedicat a legislar aquesta gent i que tot això no li importa a ningú.
Digues, Arnau.
Clar, aquí és important això que ara dèieu, eh? És un estirabot que és pràcticament calcat el que Rajoy ja va fer diumenge passat a Pontevedra, que vam destacar aquí a RAC1 amb el Bundó al Villalliure, però clar, avui Rajoy el que fa, avui o més ben dit ahir, Rajoy el que fa posa al mateix sac totes les coses que ell diu que no importen a ningú i ho posa també als transexuals. Què passa? Havia parlat de la sedició, havia parlat dels indults, de la llei del només sí és sí, de la llei del benestar animal, ara ho sentíem. Clar, tot això són lleis. Ell, si intentem fer l'exercici d'entendre, voler entendre què volia dir, que no és la nostra feina, però bé, en part sí, ell es referia a la llei trans. Què passa? Que no ho diu així. Diu que
hi afegeix
les persones.
Sí, sí.
I afegeix les persones, no la llei trans. Clar, quan hi afegeix les persones trans, es fot directament als peus a la galleda i per molt que el vulguem entendre, home, doncs...
Dóna la sensació que Rajoy, no, li sona la música, però no se sap ben bé sí. De què va
igual
la cançó,
que això,
no?
De la llei del sí o sí, la llei del no sé què, ho diu d'aquella manera que ho ha sentit, però no sé, crec que... no és digne d'un president espanyol, d'un expresident espanyol.
Sí, no, jo crec que expressa molt bé aquesta cantarella més explícita o menys, no? que estem veient en aquesta campanya, i és que hi ha temes que no són importants, que no han d'estar en l'agenda, que a més molesta que hi siguin, que a més està, com diu el Partit Popular, no? La seva llista, i també ho diu Vox, està en la seva llista d'allò primer que derogaran, i ho hem vist quan han començat a governar les comunitats autònomes, que és el primer que esborren, no? També ho han fet amb els temes d'igualtat, o amb els temes de violència de gènere, no? Que són temes que els molesten.
La llengua.
No? Deixeu-m'ho que el tema de la llengua, no? I que no tenen cap mania quan han començat a governar i ara doncs en campanya han dit això, fora, no?
Jo també diria que hi ha més també un tema, no només el discurs polític, o sigui, moltes vegades els polítics pensen una cosa i una altra cosa, és evident, o sigui, això passa molt, molt sovint, no? Tota la gent, però en el discurs polític passa molt més sovint. Aquí és que no està hablant l'expresident d'Espanya, està hablant ell.
Sí.
O sea, yo creo que l'últim transexual que ha vist, no sé, haurà ser una de la película Almodóvar, no sé, és a dir, la veritat és
que
és la sensació com d'un diumenge mirant en la sobremesa segur, és a dir, vale. La sensació és que està com de que realment ell, o sea, el despreci personal, no pas el despreci sí, polític, sí. No pas la correcció política de dir lo que has de dir perquè a vegades sí, sinó el despreci personal és impressionant.
A veure, Rafa, vull preguntar tu perquè no sé si tu potser és la persona que no sé si més relació ha pogut tenir o més a prop ha pogut estar de Rajoy o no?
Sí, segurament. El que passa que jo el que trobo que i sobretot amb la pujada de Vox hi ha un desencomplexament, sobretot d'algunes actituds que abans no hi havia. Mm-hmm. I abans, com a mínim, es guardaven les formes, i tu em dius, estaves més a prop, sí, hi havia un consens més o menys entre liberals, conservadors, era difícil a vegades amb un cristian, etc., però hi havia, les formes no es perdien. Jo això ho lligo molt al concepte de gente de bien. És a dir, qui és la gente de bien i qui és la gente que no és de bien. Ja està. És a dir, i el concepte aquest, no?, de la norma, de la persona normal...
Pues a mi em sona a l'idea de vagos i maleantes.
Vagos i maleantes,
que és tot.
El concepte de normativitat.
Que no és ordre.
Bueno, però aquí vaig, Dolors.
Sí.
Vaig. Potser no ho dic de la mateixa forma que tu, però aquí vaig. És a dir, aquest concepte de normativitat. Tot allò que no expressa una normativitat, no?, molesta. I aleshores tu dius...
El problema
molesta,
és...
Molesta la llei del sí és sí, molesta la llei de transsexualitat, molesta la llei de benestar animal, perquè és, això és
igual. El problema és sempre qui defineix de el que és normal. Aquest és el drama,
bueno,
sempre.
Però és que la normativitat, no, fins ara, clar, sabem aquest, quina és. És a dir, la normativitat de l'hombre blanco de los años 50. És a dir, clar,
que el drama sempre és, clar, en aquestes teories, qui decideix
aquest,
el
aquest
que
és el tema.
Normal.
Bueno, però sabem perfectament.
I tots els que quedem fora.
Igual, perdona, igual quan es diu la gente de bien, això té una càrrega ideològica molt important. Sí, sí. Què és la gente de bien? Mm-hmm. Exactament. Són frases que semblen a vegades, no, que podem tenir a broma, però tenen molta càrrega ideològica, moltíssima càrrega.
No és una frase, és una llei.
És una llei, clar.
Arnau, hem d'anar tancant ja. No, et volia preguntar si Feijó té previst treure a passejar Rajoy algun altre dia o no. Només ha tret de moment a Pontevedra, no?
Sí, l'ha tret a Pontevedra, dimarts Aznar a Múrcia. Veurem, el tancament de campanya del Partit Popular en principi serà divendres que ve a Corunya. Per tant, tindria cert sentit que Rajoy hi fos.
Yeah.
Sent gallec i sent expresident del govern espanyol o sent un referent de Feijó. Clar, no sé si després d'això la cosa canvia, la veritat.
A veure, sí, ja veurem...
Si n'encaixa l'agenda.
Ja veurem, sí, exacte, sí. Exacte. Perquè sí, si després s'ha explicat que tenia Feijó, un acte ineludible, que el dia 15 per això no per podia anar a Melilla.
Igual és l'essència.
Bueno,
però hasta l'esperit. A l'esperit estarà, segur.
L'esperit, més tranquil.
Arnau, on aneu demà? On aneu?
Demà, Vitòria, Logroño i Pamplona.
Caram, tu.
Crec que demà l'enquesta que fa l'Arnau cada dia a l'Instagram l'encertaré.
Ara se n'acaba de donar que ens ha donat la pista. Arnau, que vagi bé, gràcies.
Salut,
una abraçada, bona nit. Són les 10 de la nit. Mira, aprofito ja per acomiadar-vos. Sílvia Cànovas, Rafa López, Dolors Camats, Camilo Vaquero. Que vagi molt bé, ens retrobem molt aviat. Bon cap de setmana, que vagi bé. Aquesta hora, com sempre, actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que torna a entrar en campanya la polèmica per la retirada de revistes en català Borriana al País Valencià. Allà l'Ajuntament del PP i Vox les ha vetat de la biblioteca municipal. Doncs bé, qui n'acaba de fer referència és Santiago Abascal, que ha reivindicat la mesura. El líder d'ultradreta ho ha dit durant un míting a Palma.
Estamos defendiendo la lengua regional y la lengua nacional. Y lo que estamos haciendo es oponernos al imperialismo catalán que pretende acabar con las libertades, no solo en Cataluña, sino... en la Comunitat Valenciana i en les Illes Balears.
Demà arrenca l'últim cap de setmana de campanya electoral pel 23 de juliol.
Més enllà d'això, Alerta Solidària no descarta que hi hagi més policies infiltrats en moviments independentistes.
Això després que avui s'hagi destapat un nou cas, ho ha denunciat l'Òscar, una de les cares més visibles de l'independentisme gironí, que sense saber-ho ha estat parella d'un agent de la policia espanyola infiltrada pràcticament 3 anys. En una entrevista al 9C de RAC1, el portaveu d'Alerta Solidària, Martí Majoral, ha anunciat que prendran accions legals.
Les esperances que tenim amb la justícia espanyola són poques, per no dir nules. Però nosaltres no renunciem a batallar, perquè és a vegades en els seus propis jutjats on s'evidencia que ells mateixos, quan volen, se salten les seves lleis, i per tant creiem que és un objectiu polític no renunciar a cap front de batalla. Tampoc cal pensar que hem de renunciar a les vies judicials espanyoles, perquè són els que ens donen accés a Europa.
És el quart cas que denuncien els moviments independentistes de policies que s'haurien infiltrat.
I comença un cap de setmana amb talls de circulació a les rondes de Barcelona.
S'hi faran obres de pavimentació, bàsicament es renovarà l'asfalt. Les afectacions seran des de dissabte a la nit al diumenge al migdia i es tallaran dos dels tres carrils de la Ronda Litoral, sentint-nos de la Trinitat, entre els punts quilomètrics 3 i 2. En aquesta fase quedaran habilitades totes les entrades i sortides de la Ronda Litoral, i a la sortida 1 de la Ronda Litoral en sentit Llobregat es tallarà la circulació també a partir de les 10 de la nit.
I aquesta hora ha de començar el concert de Rod Stewart, que obre el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. Anem cap allà, Bàrbara Julve, bona nit.
Bona nit, compte enrere perquè el músic i compositor trepitgi l'escenari de Cap Roig. L'actuació, que compta amb l'auditori ple a vessar de públic, obrirà amb Addicted to Love. Serà la porta d'entrada a cançons com Oh La La, Some Guys o una de les més famoses, Magi, que tindrà una introducció original. L'undinenc també repassarà altres èxits com Am Every Woman o Sexy. Desfilaran per Cap Roig altres artistes com el violinista ara Malikian, que actuarà demà amb Mica, els Amics de les Arts, o Sílvia Pérez Cruz. Un total de 23 actuacions que acabaran el 19 d'agost amb l'andalús David Bisbal.
Gràcies, Bàrbara Julbe, i gràcies també a Pep Tormos. Que vagi bé.
Fins ara.
Als esports, Oriol Jové, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, el tu diràs?
Doncs parlarem de la primera cimera que hi ha hagut entre el Barça i el Girona per Oriol Romeu. Passarem per Girona i també pentinarem altres qüestions de l'actualitat blaugrana i tot plegat en tertúlia amb Ferran Martínez, Andrea Ginés i Francesc Latorre. També actualitzarem la situació de Nicola Mirotić amb el Barça de bàsquet i repassarem el més destacat de la presentació de Roger Grimau. I per últim trucarem a Lluís Cortés a una setmana del debut de la selecció espanyola femenina al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda.
Bon programa, Oriol, que vagi molt bé.
Gràcies, Anna, fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit, de nou.
Cap de setmana que ja ens has dit abans que farà calor.
Farà calor i anar a fer més de cara a principis de la setmana que ve, dimarts, dimecres, sobretot, demà de 32, de 35, 36 graus a l'interior del país, demà i diumenge, 27, 29, 30 a la costa, molta xafogó, tant de dia com de nit, a les valls del Pirineu, com avui, 30, 32, 33 graus puntualment. Alguns núvols demà matí cap al sud del país amb 4 gotes, diumenge en comarques interiors i al litoral tarragoní també núvols i alguns xàfecs a la Catalunya central, Camp de Tarragona, Prepirineu, però a partir del migdia, tant demà com diumenge, s'acabarà imposant el sol. Mar bastant remoguda, més diumenge que demà, per tant, precaució. Exacte. I ull a les banderes de les platges.
Gràcies, Abel, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, que vagi bé.
10 i 4 minuts, fem una pausa i de seguida arriba el Jordi Garrigós.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, te ofrecemos todo tipo de soluciones para ayudarte a reducir tus emisiones y tu consumo. Porque todos los hogares pueden ser sostenibles, y el tuyo también. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC 1. Islandesos, islandeses...
Que comença, que comença!
Si són Let's Set...
Això és Islàndia.
Avui a Islàndia...
Hòstia, el perrus no.
El pla de pensions jo me'l vaig polir a les nits a París.
Ot, Roc, Nil, Jean, Paul, Iu, Ada, Ona...
El primer dia que em vas oferir treballar amb tu, jo vaig mossegar l'atrapar i em vaig trencar un queixal.
No!
Vuitè i últim vaticini, Elisabet II continua sent la reina d'Anglaterra.
Sí, sí, no sé si es durarà més ella que l'Islàndia.
Oh. Dimecres, 19 de juliol, a les 7 de la tarda, la festa islandesa, amb Albert Om i tot l'equip des de la sala Luz de Gas de Barcelona.
Si són les 7...
Que s'acaba, que s'acaba!
Amb la col·laboració de Borges, Play i els supermercats Bonpreu i Esclat. RAC 1. Tots som 1. Amb Anna Ballonés.
Passen 6 minuts i mig a les 10 de la nit. Jordi, Jordi Garrigós, bona nit.
Molt bona nit.
Avui, com sempre, acabem els divendres amb una mica de música. Però avui relacionarem amb la campanya electoral, que no s'espanti ningú, eh? No seguirem parlant de campanya ni de política, però sí que la secció d'avui té una certa relació, no?
Sí, a veure, si ets oient d'un programa d'actualitat com aquest, saps que estàs davant d'una... i tothom sap que estem davant d'unes eleccions molt importants, i això ho tapa.
T'imagines que algú ha pogut viure al marge del que està passant aquests dies?
Llavors, això ho tapa una mica tot, aquestes eleccions, perquè, a més, s'han acabat els macrofestivals, que n'hem anat parlant últimament, i només falta una setmana per anar a votar. Per tant, era imperdonable, impepinable, que no parléssim de relació entre la música i la política. A més, és un tema que hem com anat evitant
sí.
una mica durant una temporada que ha sigut molt... Que ha
estat
molt
proposat plena. Alguna vegada, sí. Però era com, bueno, ja el farem, ja el farem.
Doncs ja no podem amagar-lo més. El que no farem serà parlar de cançons polítiques. Que
ah, vols dir que no sentirem l'himne del PP? Que no, que és el més icònic,
No farem aquest tipus de coses, sinó que escoltarem cançons de músics que d'alguna manera, sigui directa o indirectament, han estat o fan política més o menys de primera mà. No escoltarem el president de la Generalitat Valenciana, que ahir em vaig enterar que es va intentar presentar a Eurovisió i hi ha un vídeo infame d'ell cantant.
Què dius?
Sí. Una espècie d'imitació, una mena d'imitació del Julio Iglesias xunguíssima. No l'he posat.
Doncs pues ens l'hauries d'haver portat.
No, però si sembla comencem amb la relació potser més inesperada.
Ai.
Però el fet és que va passar i és que els Oasis també van fer política. Ah.
Explica bé, però quina relació hi ha.
Sí, abans de guanyar Tony Blair, que va ser líder del Partit Laborista, que es va convertir en nou primer ministre d'Anglaterra, derrotant el conservador John Major, abans de guanyar, el Tony Blair fins a cert punt representava una nova modernitat, la que se li va dir la cool Britània, i va comptar amb diverses suports de personalitats culturals, entre elles el Noel Gallagher. D'acord? Aquí és relativament normal, tot i que Oasis, llavors estem parlant del grup de pop més important del món. Arriba el suport, arriba al nivell de que li dediquen un Brit Award en directe, quan pugen a recollir...
Què dius?
Sí, quan pugen
no
a recollir...
No tenia controlat això, gens controlat, eh?
Quan pugen a recollir el premi, això és just abans de les eleccions, el Noel Gallagher li dedica al Tony Blair. Després arrasa, dona els comicis, i el Tony Blair fa una gran festa, el número 10 de Downing Street, que és la residència oficial dels primers ministres d'Anglaterra, i allà hi assisteixen un grup d'il·lustres convidats, entre ells, exacte, Noel Gallagher, que aquí ve l'anècdota, anys després va explicar que va aprofitar la visita per esmifar una ratlla de cocaïna
al bany. Què dius, això ho explica?
Això ho ha explicat, al bany de la casa del primer ministre. No és cap tonteria aquest suport, perquè els Oasis eren herois de classe obrera i els seus moviments importaven. Vull dir, fins a cert punt, aquest recolzament al Tony Blair legitimava, no?, el president.
No sé si després se'n van penedir una mica, no?
No, aquí ve la cosa. Anys després el Tony Blair, entre altres coses, se liaria amb George Bush i José María Aznar per començar la Segona Guerra a Iraq, i el Noel Gallagher es va desdir d'aquell suport i va dir que tot plegat havia estat una gran...
Sí, però clar, ja no pots desfer el que has fet, eh?
No, clar.
Aquest premi dedicant-li a Tony Blair,
clar, això està,
ja no pots esborrar.
Si vas a YouTube el trobes, vull dir, no s'ha esborrat. Però... Aviam, el suport des del món de la cultura, com van fer els Oasis, a algun polític, és una cosa superhabitual, de fet ens és molt propera, però la cosa és fins on arriba la implicació, d'acord? Signar un manifest és entrar en política, entenc que sí, però també hi ha gent que s'hi ha posat més seriosament. Escoltem el Billy Bragg. I'm Aviam, si hi ha un artista compromès de veritat a fer política amb el seu art, aquest és Billy Bragg, un nom que recull la millor tradició de la cançó protesta anglesa i els cantautors aquests típics nord-americans com el Phil Ochs, el Woody Guthrie, el Pete Seeger, inclòs el Bob Dylan. Parlem de músics que amb el seu compromís musical i social va molt més enllà d'un pamflet, d'un suport, és posar la cara, no?, per la classe obrera, pels drets civils. El Billy Bragg el que va fer va ser reformular una mica el concepte aquest de cantautor, el típic de la guitarra acústica i el micròfon. Ell es col·loca sol amb una guitarra elèctrica i cantant cançons pop i aconseguint ser molt famós i entrar a les llistes d'èxit d'Anglaterra sense difuminar gens el seu missatge. Una mica com va passar amb els House Martins, que és un grup de la Gran Bretanya que també seria número 1, fent cançons obertament obreres, anticapitalistes, com Happy Hour, que és una cançó molt coneguda, que parla sobre els afterworks de la gent que va alienar-se a veure 35.000 birres a Londres. Parlar del Billy Bragg, ens hem de situar l'any 84, quan la primera ministra Margaret Thatcher anuncia el tancament de les mines de carbó. El que fa ell és donar suport als vaguistes i a les comunitats afectades pels tancaments i es posa a recaptar diners per les caixes de resistència, cantant de cançons de lluita sindical, fa una gira contra aquests tancaments i ell s'erigeix, d'alguna manera, com l'artista oficial en contra de Margaret Thatcher. Això el va fer popular també. El Morrissey va ser un tio que es va significar molt contra la Margaret Thatcher. Va haver-hi un dia que la Margaret Thatcher va morir i tothom va esperar com la seva reacció, en plan, què dirà el Billy Bragg quan va morir la Margaret Thatcher. Ell el que va dir és, no és moment de celebrar res, va fer un tuit dient, no és moment de celebrar res, les coses estan molt fotudes per la classe obrera, el que importa és que ens organitzem i lluitem. El Billy Bragg és com un exemple.
Per tant, sí que ha articulat una mica, no?, la seva carrera musical al voltant d'aquest activisme polític.
Sí, ell ha posat el seu art en favor a la lluita socialista, anticapitalista, etc. I d'una persona conscienciada anem just a l'altre extrem, que és un tipus que viu la política d'una manera absolutament delirant.
Kanye West, no?
Kanye West, sí.
Què?
Aviam, compte que aquí, més enllà dels lols evidents que acostuma a generar Kanye West, hi ha problemes de salut mental. Però la veritat és que el Kanye és especialista en ficar-se en merders polítics, però s'ha de dir que ell ha dit sempre que posar-se en política era una aspiració de vida que tenia. És absolutament legítim, el que passa és que ha estat tot un desgadell.
Es va presentar
aquí ve la cosa, el 4 de juliol de 2020, aprofitant que era el dia de la independència, el Kanye escriu aquest tuit: Hem d'aconseguir la promesa dels Estats Units confiant en Déu, unificant la nostra visió i construint el nostre futur. Punt. Em presento a president dels Estats Units. En el moment que ho escriu, el Kanye té 29,5 milions de seguidors. Acte seguit, hi ha un retuit a la Kim Kardashian.
Home, clar, i llavors aquí li sumes...
Que llavors era la seva dona que li sumes 65 milions de seguidors. I semblava que fos una operació de màrqueting, i possiblement ho fos, però el tio es presenta el 2020 i treu 60.000 vots, ¿vale?, en un estat
de molts milions de persones.
Ell va fer tot el peripé d'anar-se a fer la foto, de penjar-ho votant, del Pasqual, i de fet, quan va penjar el tuit d'ell votant, va dir que era la primera vegada que votava a les eleccions.
Mira.
La cosa és això, que no el va votar pràcticament ni la seva dona, perquè de fet la Kim Kardashian va estar penjant vídeos dies abans de la Kamala Harris, que era la candidatura de Joe Biden, per tal, en teoria, rival de Kanye West. I d'un que no em va treure res, entrem a parlar directament de músics. Aquests sí, han estat tenint càrrecs institucionals, que han tingut responsabilitats polítiques dins d'institucions, i comencem amb el que segurament és el que ens queda més a prop.
Cuando los mineros perdieron la huelga y cuando en Chernobyl decían no hay fugas, aquellos años fueron todo derrotas. Thatcher, Billy Bragg, y hoy con esta guitarra es un orgullo poderte cantar y decirte que no, que no, que no, que no pasará el gran circo.
Jo crec que la majoria de gent sentint aquesta veu no s'imagina de qui estem parlant.
Doncs són els Carradine, que és el grup d'Antonio Baños, fent una cançó homenatge precisament al Billy Bragg, del qual parlàvem abans. Arribarien a tocar junts el Antonio Baños i el Billy Bragg, en un primer sauna amb el Billy Bragg fent cors.
Sí,
fent cors en aquesta cançó que parla d'ell. Haig de dir que jo hi era i va ser un moment molt especial de veure'ls junts a l'escenari amb els Carradine vestits d'abelles, a més. Antonio Baños, abans d'entrar en la política parlamentària, va estar fent política molt de temps. El que passa és que ho feia escrivint, tocant cançons pop per col·lectius, el que es diu una mica fer militància de base. A banda, era activista cultural, un periodista crític cultural, va ser sotsdirector de l'Ajo Blanco i, a més, va ser un expert en economia. De fet, té un llibre en economia que és molt xulo. Pels qui ja l'hagin conegut en la seva banda més política, inclús com a tertulià, diria, abans el Baños era un tio superrespectat dins de l'escena cultural de Barcelona, no dic que no ho sigui ara, però ho era moltíssim abans de ser conegut.
Tenia una altra vida, no?, com si diguéssim.
Sí, un tio molt ràpid, àgil, superllegit. O sigui, el Baños tothom se l'escoltava. I en aquest context, l'Antonio, el 2013, entra en primera línia política, fundant Súmate, que era una plataforma que volia promoure el vot independentista entre aquells catalans que tenen la llengua i la cultura espanyola com a vehiculars o pròpies. I el 2015 és escollit cap de llista de candidatura de Unitat Popular com a membre independent. Ell no era militant de la CUP. I treu els millors resultats de la història de la CUP, arribant als 10 escons al Parlament de Catalunya. S'ha de dir que la carrera de l'Antonio no va ser gaire llarga, de fet no va durar ni un any. De fet, jo diria que no va arribar ni a ser parlamentari perquè no es va arribar a la investidura.
No?
Jo diria que no, perquè ell renuncia a l'acte de diputat després de la decisió de la CUP de no investir precisament a l'Artur Mas. Per tant, no sé quina va ser...
Ara ho tinc clar, Vols dir que no va arribar al Parlament?
Que anés al Parlament sí, però els debats d'investidura... És que no ho tinc clar, perquè...
Mira,
perquè
no, jo tampoc ho tinc clar, ara, ves?
Ell marxa perquè la CUP no investeix a Artur Mas, que crec que va ser quan va entrar a Carles Puigdemont.
Exacte.
Va haver-hi un gran merder dins la CUP i l'Antonio Baños va marxar. Aquesta va ser la seva...
Déu-n'hi-do. Doncs per molta gent suposo que aquesta primera faceta seva, no?, com a cantant, era potser més desconeguda, no?
Sí, era un activista cultural de primer ordre.
És a dir, si ara algú dius el nom d'Antonio Baños, moltíssima més gent el relaciona amb la CUP, tot i que potser la seva estada va ser un pèl fugaç, tot i que després encara va estar uns anys relacionat amb el partit, amb la candidatura de Unitat Popular, però molta més gent el coneixerà segurament per això, que no pas pel seu passat musical.
Doncs sí, és la seva prèvia, per dir-ho d'alguna manera. I d'un músic que va estar a un parlament, a un músic que va estar a un ajuntament.
Yeah. són, a veure.
Dancing in the Streets, una de les grans cançons pop de tots els temps, que van cantar les Marta amb The Vandellas. Que van
no
ser,
les conec, tampoc.
Doncs van ser la gran bandera femenina de la Motown abans de que apareguessin les Supremes. Dancing in the Streets és una cançó de l'any 1964 que va escriure el Marvin Gaye i va ser una... I va ser una mena d'himne en una època de canvis socials als Estats Units i tenia com un subtext molt guai que era, i molt enfocat als problemes racials, que era surt al carrer i posa't a ballar, que això és una cosa molt xula. La Martha Reeves, que és la solista i animada del grup, entra en contacte d'alguna manera amb la política. A l'any 67 hi ha uns disturbis a Detroit, causats per problemes racials. Això normalment vol dir que la policia ha cascat de manera brutal i indiscriminada persones afroamericanes. Això és el que passa a Detroit l'any 67. I enmig d'aquests disturbis, ella està fent un concert en el Fox Theatre de Detroit, quan demanen que el concert s'acabi. I el que fa és aturar el concert molt tranquil·lament, explicar a la gent que està passant a fora, que està havent un lío i un pitoter espectacular, i en compte d'haver-hi una gran revolta, el que fa la gent és marxar silenciosament, una mica com trista per tot el que està passant, en compte de revoltar-se, i queda com una cosa com molt simbòlica en aquell moment. La Martha Reeves s'ha de dir que és una persona que va començar la seva carrera musical a l'any 57 amb un grup que es deien les Delties, i que l'any 2023 encara està en actiu. És una de les carreres més llargues de la història del pop, amb 81 anys. De fet, el 2018 va estar actuant a Barcelona. I la cosa
ella
és...
Ella té 81 anys ara mateix.
I encara està en actiu. La cosa és que ella només va estar 4 anys sense ser músic, que són 4 anys que va estar a l'Ajuntament de Detroit, sent regidora de l'Ajuntament. Atenció al càrrec que tenia, que era regidora de l'Ajuntament de Detroit d'aparcaments i pressupostos.
No anava gaire lligat amb la seva carrera. 2006
i 2010. S'ha de dir que a internet hi ha diverses acusacions, que això no, com que no ho he pogut com contrastar, només ho explico, que és que diuen que tenir aquest tipus de càrrecs una mica simbòlics als Estats Units a vegades van bé per temes fiscals i tal. Ah. I se la va acusar una mica d'estar una mica ja com fent el paripé. Un altre clàssic del pop i de la política és el Gilberto Gil. Bé. És com molt simbòlic que els grans músics brasilers del segle XX, o molts dels grans músics brasilers del segle XX, especialment els que van fer el tropicalisme, que és aquesta mena de música popular brasilera i bossa nova mesclat amb rock psicodèlic i música dels 70, hagin entrat en política. Hi ha l'exemple del Caetano Veloso, que sempre està al costat de l'esquerra, dels moviments d'esquerra, que segurament va ser la gran veu pública internacional de la cultura contra el Jair Bolsonaro, i després hi ha el Gilberto Gil, que és aquest que escoltava amb aquesta cançó espectacular, que és Toda Menina Baiana. El Gilberto Gil, com el Caetano Veloso, s'ha de dir que els dos són d'origen de classe mitja, tot i que el Gilberto Gil és afroamericà, que és una cosa important en un país tan racista com Brasil. Durant els 80, el Gilberto era una autèntica estrella del seu país, amb aquest moviment al tropicalisme, i ell es posa a primera línia política en temes de sindicat, en temes de preservació del medi ambient, i arriba un punt que la seva feina política és més important.
Passa per sobre.
Sí, i ell era una autèntica estrella. L'any 87 és una mena de conseller de cultura de Salvador de Bahia, de l'Ajuntament, després passa a la política nacional, amb el partit del Moviment Democràtic Brasilier, després passa als Verds, i al moment que torna a dedicar-se a la música, però el 2003 hi ha una trucada que li canvia la vida, que és la trucada del Lula da Silva, que el nomena ministre de Cultura, i va estar al càrrec de ministre de Cultura fins al 2018, El tio va fer moltes coses com a ministre, va ser un ministre superguai, estimulant la diversitat cultural al Brasil, fent una defensa del programa
lliure... Home, això sí que és entrar de ple en la primera línia política,
Sí, aquest tio és ministre de Cultura. S'ha de dir que quan es va acabar el 2008 el del Lula, va tornar a la música, i el 2019 encara ha guanyat un Grammy llatí, el millor disc de música popular.
Camí d'anada i de tornada,
sí, sí. I d'un ministre, un altre, i del tropicalisme a la salsa.
Diente de oro que cuando ríe se ve brillando, como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un saguán entra y se da un trago para olvidar
día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía.
El Rubén Blades, que l'hem tingut al
sí,
Festival
Cruïlla. Sí, fa molt poc, aquí a Barcelona.
Sí, juntament amb el Willy Colón, és el gran Macias de la... de la salsa. Ell també va tenir una revelació, un cas de revelació com personal a nivell polític, és que als 15 anys va viure en primera persona els fets ocorreguts al Panamà, en el qual van morir diversos estudiants i civils a causa dels soldats nord-americans. Eren els manifestants el que reclamaven era que la bandera panamenya fos hissada al costat dels Estats Units, a una escola al costat de la zona del canal de Panamà. La cosa és que ell sempre havia dit que fins llavors havia sigut un tio pro-yanqui i que de cop es troba amb això. I
canvia la cosa.
Sí, la marca profundament i es comença a fer moltes preguntes. Ell, paral·lelament a ser el gran poeta de la salsa i a tenir una trajectòria musical increïble, es dedica a fer feina política, estudia ciències polítiques a la Universitat de Panamà, passa també per Harvard, estudiant coses de polítiques, i el 2004 és nomenat ministre de Turisme de Panamà i també es presenta a les eleccions, queda tercer en les eleccions presidencials, acaba sent ministre de Turisme de Canadà. Que el Rubén Blades també es dedica
també
molt de ple.
Ha tingut un paper actiu en...
Sí, i anem acabant.
Un últim exemple,
sí,
va.
Hem començat a Oasis,
sí?
I acabem amb Blur.
Què dius?
Sí, acabem amb Blur, que no, precisament no es van portar gaire bé amb Tony Blair, perquè molt aviat van veure que els fills de Tony Blair anaven a l'escola més cara de...
Vam veure que no, tot no era com pintava,
i
no?
I el Damon Albarn li va fotre canya. El Dave Rountree, que és el bateria dels Blur, per cert, els Blur han mantingut tota la seva formació des que van començar fins avui, els quatre a Blur encara hi són, i el Dave, que és el bateria, ha entrat a la política institucional, a banda de ser un ferm defensor, no és el polític que més m'agrada, a banda de ser ferm defensor de la guerra d'Iraq i de ser un activista contra la pena de mort, que això està bastant bé, va intentar entrar a la política institucional diverses vegades, va presentar diverses eleccions a casa seva, a Norwich, fins que va aconseguir ser regidor l'any 2017.
Doncs avui amb els Blur ens acomiadarem, Jordi, moltíssimes gràcies.
A tu, bona nit.
La setmana que ve que tornes dijous amb el Pep, gràcies per aquesta temporada, ens retrobem aviat. I a la resta, doncs, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens trobem aviat, que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.